Mobilitat.
Hola, què tal? Molt bon dia. 10 i 4 del matí. Benvinguts a la ciutat d'avui, divendres 22 de novembre. Ens hi posem com cada dia aquesta hora des d'ara i fins les 12 per acompanyar-vos aquí a l'antena de Ràdio Calella Televisió. Avui i demà, Catalunya es bolca amb els més vulnerables. Avui i demà es fa el gran recapte d'aliments, una campanya de recollida d'aliments bàsics per aconseguir que les persones més necessitades del nostre entorn rebin ajuda alimentària. Anirem en directe a un d'aquests supermercats de Calella que participen de la campanya. Avui també als nostres estudis, els alumnes de primer de secundària del Bisbe Sivilla poden tenir tutor que, com ells, també estudia al centre educatiu. Es converteix en el seu referent i té la missió d'acompanyar-los en el procés d'integració i en els estudis i evitar així situacions d'assetjament. És el conegut TEI. Es va implementar per primera vegada el curs passat i aquest any s'ha repetit. Ens en venen a parlar la Maria Elena Coll, que és coordinadora pedagògica del centre del programa TEI, i la Zaida Moya, que és una alumna de tercer d'ESO. Com cada divendres, el Víctor Riera ens posarà al dia de les estrenes cinematogràfiques. Per cert, avui atents, perquè avui, al final del programa, i a través del nostre compte de Twitter, farem una pregunta, sortegem la subscripció d'un mes a Filming. Per tant, els amants del cinema, avui atents. I a partir de les 11 farem tertúlia. Avui vindran a debatre temes de ciutat el Xavier Gaset, el Xavier Arniges, la Montserrat Casaus, el Lluís Barri i el Joan Torrent. I avui acabarem amb música de Beatles. Beatles, tal dia com avui, del 63, publicaven el seu segon àlbum, With the Beatles, que incluïa la primera cançó signada per George Harrison. Parlem del tema Don't Bother Me. Au, doncs, posem fil a l'agulla, 10 i 6. Salutacions, de qui us parla, el meu nom Sònia Montanyola. Comencem fent cop d'ull a la previsió del temps. Avui s'esperen pluges, de fet, i han començat a caure a Calella. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui el temps canvia, ja ho anunciàvem ahir. La proximitat d'una línia frontal fa que ja en aquestes primeres hores del matí la nuvolositat sigui abundant a tot el Maresme i fins i tot ja s'han escapat algunes gotetes al Maresme Sud, tot plegat ben poca cosa. Al llarg d'aquest matí continuarem amb núvols abundants, sense descartar alguna gota tímida i poc destacable, però aquesta tarda la nuvolositat es farà més compacta i de cara a mitja tarda, vespre molt estirada, les pluges es generalitzaran a tot el Maresme. Seran abundants, especialment cap a la zona interior de la comarca, la Serra del Litoral, pluges que poden tranquil·lament superar els 20 litres per metre quadrat. A la costa no plourà tant, però també tindrem registres de 15 a 20 litres. Pel que fa a les temperatures, han pujat les mínimes de la passada nit a conseqüència de la major presència de nuvolositat. Les màximes, però, pel mateix motiu, baixaran lleugerament. De cara a demà dissabte encara quedaran restes d'inestabilitat, però poca cosa. En conjunt, potser de matinada encara pugui escapar-se algun ruixat, després s'aniran retirant, s'obriran moltes clarianes al matí i a la tarda creixement de nuvolades que al Maresme centre i nord podrien deixar-hi algun petit ruixat, que diguem que poca cosa. Per la seva banda, les temperatures de cara a demà, més o menys sense canvis, les mínimes una mica més altes, les màximes que es faran més suaus. Atenció amb el vent, perquè aquest matí el vent serà fluix, però aquesta tarda serà moderat amb alguna ràfaga forta, sobretot ja entrada la nit. I això farà també que la situació marítima es vagi alterant, com que serà vent del sud, vent de migjorn. La mar aquesta tarda tindrà forta maror a marees de maregassa a la costa del Maresme Nord, una maregassa que continuarà demà a primeres hores del dia justament a la costa del nord de la comarca. A mesura que avanci la jornada, la situació marítima anirà millorant el seu estat, però la mar demà estarà força alterada amb maror i forta maror a pràcticament tota la costa maresmenca. Per tant, situació que vol canviar, tot i que a partir de diumenge tornarem a parlar d'un temps completament estable, assolellat i amb temperatures que pujaran durant les hores centrals del dia.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. Doncs avui el paraigües, si més no la bossa, per als moments de pluja. Complementem la informació de serveis dient-vos que si us heu de moure en vehicle per la ciutat de Calella, avui trobareu el carrer Sant Joan entre Jovara i Enseu Clavé tallat fins les 5 de la tarda. També el carrer Jovara entre Bertrina i Batlle tallat fins les 12. I el carrer Montoriol entre Indústria i Amadeu també tallat fins les 2 de la tarda. I si heu de fer servir el transport públic, normalitat a la xarxa de transport. A l'àrea metropolitana de Barcelona no hi ha incidències destacables segons els diferents operadors. Atenció, però, perquè demà i demà passat, per treballs de renovació de la via, de la línia L12 de Ferrocarrils de la Generalitat no circularan trens entre Sarrià i Reina Elisenda. L'alternativa són les línies de bus 68 i número 7 de Nitbus o anar a peu d'una estació a l'altra, que equival a uns 9 minuts. Finalment, destacar que demà a la tarda obre les portes al públic la nova estació Ciutat de la Justícia de la línia 10 sud de metro per donar servei als equipaments situats a la Gran Via i al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet. Aquesta nova estació té correspondència amb la L8 de Ferrocarrils de la Generalitat. 10 i 10, nom i Esteve, molt bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Què diu una comarca avui?
Doncs mira, comarca, abans de l'agenda comarcal, sí. Comentem primer un breu perquè Arenys de Mar i Sant Pol de Mar han estat reconegudes amb el distintiu Viles Marineres que ha atorgat la Generalitat de Catalunya a través de l'Agència Catalana de Turisme. La distinció reconeix a 12 poblacions de la costa catalana per la seva personalitat marcada per un estret lligam amb el mar. L'acte de reconeixement va tenir lloc dimecres a Begur. Sant Pol de Mar va obtenir el distintiu pel caràcter mariner del poble, mentre que Arenys de Mar, la marca certifica el port i els seus voltants com a barri mariner. Aquesta marca de Viles Marineres està pensada per ser suport als municipis en la seva promoció turística internacional. Doncs per poder rebre la distinció han de complir una sèrie de requisits. Per exemple, la marca es dirigeix a les poblacions que conserven viva la cultura lligada al mar, aquests pobles mariners. Sí. De fet, si penses en Arenys o en Sant Pol, i et ve una mica, no, al cap, poble mariner, per aquests paisatges, espais naturals, patrimoni cultural i una identitat marinera pròpia a través de la qual puguin oferir experiències turístiques. Per tant, enhorabona a Arenys de Mar i a Sant Pol de Mar.
Jo trobo que Sant Pol fa molt mariner.
Sant Pol fa molt mariner, perquè és com més petitó.
És com més recollidet, eh?
Sí, exacte. Quan penses en una vila marinera, suposo que d'aquest Sant Pol, poblacions que són molt petitonetes i molt blanques.
I tenen platges així com recolliretes, no?
Cales, no? Que no acaben de ser...
Exacte, i tant.
Enhorabona.
Molt bé. Què més, Naomi?
Fem una mica de repàs a l'agenda per aquest cap de setmana. Avui és Santa Cecília. Felicitats a totes les Cecílies.
Patrona de la música.
Patrona de la música, exacte. I Calella, doncs, no falla. Ho hem comentat aquesta setmana a la seva cita anual per celebrar la festivitat de la patrona dels músics. El Cor Harmonia i l'Aula Musical de Can Salom han organitzat 3 activitats per divendres, dissabte i diumenge, una cada dia. Es començarà avui amb l'audició dels alumnes de l'Aula de Musical de Can Salom, al primer pis de la sala Mozart. L'entrada a aquesta audició és lliure. El que no és lliure, que sí que s'ha de pagar una entrada de 5 euros, és pel concert de Santa Cecília de demà dissabte a la sala Mozart. Els cantaires i músics estaran acompanyats per diversos col·laboradors i el Verd de Prius, doncs, els digirà. M'ha girat aquesta paraula.
Molt bé.
Durant aquest cap de setmana també recordem, crec que ho ampliarem ara mateix, en breus moments, el gran recapte.
Sí, ara anirem en directe fins al Bon Preu, crec, que tenim allà la Dolors Lleida.
Doncs no m'explaio, només que els oients sàpiguen que durant tot aquest cap de setmana se celebra el gran recapte, que és una gran oportunitat per col·laborar, que ja ho som molt els catalans, però mai està de més, perquè hi ha molta gent, doncs, que, desgraciadament, perquè és una desgràcia, tenen unes necessitats que altres les tenim complertes. De fet, més coses. Aquest cap de setmana, també avui, a les 10, a la Sala Club de Mataró, hi ha un concert d'Itaca Band. La bona notícia és que l'entrada és de 12 euros i encara es poden comprar entrades al web de la Sala Club i a taquilla una hora abans del concert en cas de que no s'hagin exhaurit. Però això d'anar ja és apurar molt el concert.
Tens l'entrada tu ja o no?
No vaig, em puc anar.
Molt bé.
I a Vilassar celebra demà el Correllengua 2019. Serà de 12 a 6 a la plaça del Barato i es faran jocs de bitlles catalanes, tallers infantils, actuació de mansuets de foc i lectura del manifest. Tot seguit, doncs, es farà un dinar popular a càrrec de l'escoleta d'idiomes, cafè, xerrada i actuació musical del grup Moniato. I porto després una activitat que li agradarà molt al nostre meteoròleg Quim Serra.
Ah, bé, no? Vale.
Perquè es fa a Premià de Dalt un taller familiar per construir els nostres propis aparells meteorològics.
Ah.
És molt interessant, eh?
Molt, i tant, sí.
Els participants crearan els seus propis aparells meteorològics per utilitzar-los a casa, per poder, doncs, mesurar i veure quanta pluja cau i quin vent fa. Per aquest cap de setmana anirà perfecte.
I tant.
El podran estrenar.
Que hi ha molta gent aficionada a la meteorologia així, rotllo casolà,
doncs
que tenen pluviòmetres que es fabriquen
casolans,
ells. I tant,
doncs mira,
i tant,
aquest taller de Premià de Dalt que es fa demà és una bona oportunitat. Això sí, cal portar una garrafa de plàstic. Suposo que per fer-te tu el teu propi...
Pluviòmetre.
Pluviòmetre. Més coses, també demà. Un altres concerts a Mataró, concert de Joan Dausà, al Teatre Municipal, al Teatre Monumental, al preu de 25 euros, en el marc de la seva gira Comiat, ara som gegants.
M'encanta Joan Dausà.
És una bona oportunitat per anar-hi.
Sí,
sí, la veritat és que és molt tranquil, transmet bones vibracions.
Sí.
I després també es farà a Mataró, l'altre dia que en parlàvem de bolets, no es fa la Fira del Bolet, però a Mataró el diumenge de 12 a 12:45 es farà una activitat gratuïta que és per conèixer el paper vital dels bolets en els boscos del Maresme i per saber una mica identificar-los. Està destinat a famílies amb nens i nenes de 5 a 12 anys. I acabem amb una última activitat perquè, com sabem, aquesta setmana s'ha celebrat el Dia de la Infància i a Palafolls ho celebren aquest diumenge. Han canviat la data perquè s'havia de celebrar demà, però vist la previsió de pluja, doncs han decidit canviar-ho a diumenge. Per tant, l'esdeveniment tindrà diumenge 24 de novembre. Hi haurà jocs de carrer, paella popular, espectacle de màgia, gincama pels infants i, per acabar, una bona xocolatada.
Ai, que bona. Mira, ara me'n faria una tasseta.
Calenteta amb la pluja.
I tant. Molt bé, Naomi, bon cap de setmana.
Igualment.
Que vagi molt bé, gràcies. I si entreu a radiocalella.cat, com a destacades, l'entrevista que vam fer ahir al calellenc Sergi Vila, aquest noi que ha estat al vaixell d'Open Arms, ens va deixar doncs, una entrevista molt seguida a xarxes. Quan hi ha problemes, has d'actuar, no serveix de res mirar-te'l des de casa. És un dels titulars que ens va deixar l'entrevista amb el Sergi, també la síndica municipal, que presenta l'informe d'activitat del 2009 en el ple d'ahir, que també podeu recuperar a la nostra web. I fem una repassada ràpida dels titulars de la premsa d'avui. El Punt Avui diu la meitat dels espanyols acceptarien el resultat d'un referèndum pactat. El periòdico diu que alerta de l'OCDE per la incertesa política. I La Vanguardia que diu que la Moncloa veu viable la taula de diàleg amb ell. I dels diaris que es publiquen al conjunt del país, diu El País que la intel·ligència occidental seguia les passes de l'espia rus detectat a Catalunya. I El Mundo que diu que Iglesias garantitza a ERC que Sánchez serà plurinacional. Són alguns dels titulars que llegim a la premsa d'avui. 10:16, fem una pausa i connectem amb la nostra companya Dolors Riauri. Avui es fa el gran recapte d'aliments. Avui i demà.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Rètols Planes, noves instal·lacions, 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials, des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes, telèfon 93 762 54 26 i al web rètolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats. De begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gintònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda Capaspre, Xamfrà, Diputació, Calella. Obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix. facebook.com/Ràdio Calella. Twitter @Ràdio Calella TV. Participa.
Avui i demà Catalunya es bolca amb els més vulnerables. Avui i demà es fa el gran recapte d'aliments. Anem en directe fins a un d'aquests supermercats que avui col·laboren d'aquest gran recapte. Dolors Lleuri, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Sònia.
Ets al Bon Preu?
Doncs mira, sí, soc al Bon Preu, aquest supermercat del carrer Bruguera, que és un dels que habitualment col·labora amb aquesta iniciativa del gran recapte. De fet, repeteixen els mateixos supermercats que l'any passat, la qual cosa és una molt bona notícia. Fa tot just una hora que ha començat el gran recapte aquí al Bonpreu i la bona notícia, la sorpresa que ens hem trobat és que en només una hora, Déu-n'hi-do les aportacions d'aliments que ja comencen a omplir aquestes banyeres de cartró en les que la gent doncs, pot dipositar vaja, el que pugui, el que vulgui. Recordem que aquesta iniciativa del gran recapte l'objectiu que té és ajudar a pal·liar les necessitats alimentàries que tenen moltes, moltíssimes famílies catalanes. És aquesta gran iniciativa que es du a terme, que se celebra al país i que és una iniciativa de la Federació dels Bancs dels Aliments de Catalunya, dels 4 bancs d'aliments que hi ha a cadascuna de les 4 províncies de Barcelona. Com deia, aquí a Calella hi ha 7 supermercats on es poden fer les aportacions d'aliment, com per exemple aquest Bonpreu, però també hi ha el Caprabo, el Consum, els 2 supermercats dia que hi ha aquí a la ciutat, el Mercadona, que diríem que és l'establiment més gran, i també l'espai del carrer Església. En aquesta edició, la del 2019, diríem que a Calella l'objectiu és arribar a igualtar, seria una magnífica notícia que s'arribessin a superar les 24 tones d'aliments que es van recollir l'any passat. Es van recollir i això és sobretot gràcies a la tasca que fa Càritas Calella, que és aquí a la ciutat, l'entitat que gestiona, que s'encarrega de tota la logística del gran recapte. De fet, Càritas és l'entitat que, a més, gestiona l'economat, aquest economat doncs, on es fa la distribució d'aliments entre les famílies en situació de vulnerabilitat que hi ha aquí a la ciutat i que hem de dir, que hem de recordar en un dia com avui, que no són ni molt menys poques. Les últimes dades que tenim és que en el que portem d'any hi ha 1.231 persones doncs a les que s'han donat suport, a les que s'ha donat ajuda alimentària gràcies a aquest economat. Com et deia, Sònia, la magnífica notícia és que en només una hora, Déu-n'hi-do els productes doncs, que ja omplen les banyeres, les 2 banyeres que hi ha al supermercat Bonpreu, però que també hi haurà tant avui com demà dissabte, que és el dia en què s'espera que hi hagi més activitat, que sigui el més fort dels dos, en aquesta nova edició del Gran Recapte. Aquí, digue'm.
Voluntaris a punt, sí?
Voluntaris a punt. Els trobareu en cadascun dels supermercats identificats amb unes armilles blaves en què es pot llegir voluntaris. Ells són els que a l'entrada del supermercat doncs, ofereixen als clients que entren la possibilitat de col·laborar. Els hi donen unes bosses de roba en la qual poden dipositar doncs, els aliments i després s'entreguen també als voluntaris i per omplir aquestes banyeres. Aquí al supermercat Bonpreu hi ha 3 voluntàries, 2 de les quals crec que han cobert aquest torn des de l'inici del gran recapte, i això ens ho podrà confirmar la Carme Vilageliu, que és la que s'ha encarregat una mica en aquesta edició de coordinar tot el voluntariat. Podem parlar amb ella en aquest moment.
Molt bé.
Aquí al supermercat. Carme Vilageliu, molt bon dia.
Hola, bon dia.
No sé si ens pots confirmar justament això, que hi ha 2 de les voluntàries amb les que compteu des de l'inici del gran recapte.
Sí, aquí en el Bonpreu hi ha 2 germanes que ho han fet des de sempre. I Argés, les germanes Argés.
Molt bé. I dèiem que per aquesta edició es necessitaven uns 150 voluntaris. Sentim des de primera hora del dematí, també des d'ahir, que vaja, ha costat molt trobar voluntaris per aquesta edició. No sé si aquí a Calella també ha passat el mateix.
Sí, perquè estem una miqueta tancats per el que veig jo, que ha començat també a fer aquesta recollida de voluntaris. Sempre se van preguntar des de l'any passat i així. I llavors, doncs, ampliar, perquè ara mateix encara falta algun lloc per ocupar per demà a la tarda. Llavors, vull dir-li a la gent doncs, que s'apuntin en una web que és granrecapte.com, que és dels Banc d'Aliments, aquesta pàgina, i allà doncs, és molt fàcil que ho facin nova i també poder per l'any que ve doncs, anirem a les escoles a veure si s'apunten joves i tal.
Entenc que sempre teniu la gent disposada, la gent habitual i fidel a col·laborar amb el gran recapte, però vaja, ara mateix el que es necessiten és cobrir un torn de demà a la tarda 2 persones. Com ha de fer ara la gent, algú que en senti, i que diu, jo demà a la tarda estic disponible i puc cobrir aquest torn, com ho ha de fer, Carme?
bueno, pues trucar al telèfon de Càritas o arribar-se allà a Càritas al carrer Església 51 i comunicar-ho als matins, o bueno, a la tarda també, inclús estan a la botiga de roba de segona mà.
Doncs que quedi clar, falten dos voluntaris per cobrir torn de demà a la tarda, de demà dissabte, dues dietes de 7 a 9. Això no és res, segur que en trobarem algú que ens estigui escoltant ara mateix i que vulgui demà a la tarda donar un cop de mà en aquest gran recapte. Esteu animats, Carme? Dèiem que l'objectiu aquest any és igualar i, vaja, si pot ser superar. Esteu animats, s'aconseguirà?
Home, jo penso que sí, perquè la gent que mínimament pot, inclús els que no poden, tots ajudem, perquè sabem que hi ha molta necessitat. Com tu has dit, doncs hi ha unes 460 famílies que s'estan ajudant i, el que deies, 1.200 i escaig de persones que estan rebent ajuda alimentària de Càritas a través de l'Economat, allà en el carrer Balmes. Ara ja és un sistema més modernitzat, la gent agafa el que necessita, van per punts, no com abans, que se'ls donava un paquet i ja està, la cosa està més personalitzada i doncs, bueno, i la llàstima és que hi hagi tanta gent que necessita ajuda.
Els voluntaris estan a l'entrada dels supermercats i ofereixen col·laborar. La majoria de la gent respon, Carme?
Sí, bueno, a veure, se va repassant a la gent que ja ho ha fet altres anys i si poden, a veure, hi ha gent que és voluntariosa.
Em referia als clients, als compradors i a la gent que se li demana, escolta, perquè es fa d'una manera molt respectuosa, vols col·laborar, la majoria de la gent respon?
Sí, 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 això sí, sí. Molt bé.
I hem de recordar quins són els productes que demaneu en aquesta edició del Gran Recapte. Sobretot és llet, oli, tant d'oliva com de girassol, també tot tipus de conserves, sucre, què més?
A veure, coses que naturalment que no siguin fresques, i això és el que has dit tu. Oli, llet, conserves i sucre, i també llet de nadons, i, bueno...
Ja hem parlat alguna vegada de productes d'higiene?
Pues ara, no, millor que no, és aliments.
Ho concentrem tot en aquest tipus de... També, per exemple, arròs, pasta o galetes, llegums, també, no?
Llegums cuites, millor, sí.
I a partir d'omplir aquestes banyeres, què se'n fa d'aquests aliments? Quin és el circuit que segueixen, Carme?
Vale, llavors, amb voluntaris també s'aporten a un magatzem que ens deixen, també provisionalment, o sigui, tot és a base de col·laboracions, els que treballen al local, i després, com de mica en mica, quan ja va haver-hi lloc en el carrer Balmes, que és l'Economat, que també té una part de magatzem, pues, llavors es va col·locant en allà, i fins que s'ha buidat el magatzem aquest, i llavors ja...
Des del magatzem es va portant a l'Economat i es dona resposta a les necessitats d'aquestes aproximadament 1.250 persones que fins a dia d'avui ja s'estan atenent des de l'Economat de Càritas. Només ens queda dir que tingueu molta sort, que aconseguiu aquest objectiu i que moltes gràcies per la feina que feu també, Carme.
Gràcies a vosaltres per donar publicitat a aquesta qüestió. És una necessitat real. I a veure si la gent s'apunta per l'any que ve, perquè sempre ens tenim gent nova.
I tant. Molt bé.
Sònia?
Sí, t'escolto, Dolors, sí, sí.
Doncs mira, ens quedem amb aquest agraïment a totes les persones que col·laboren en aquest gran recapte, des de les persones doncs, que aporten aliments, com també dels voluntaris, i atenció, sobretot això que ens deia la Carme Vilageliu, la que s'ha encarregat una mica del voluntariat, que falten dues persones per cobrir dues hores... i voluntari... Ah, la Carme, que m'està fent gestos per dir, sobretot, moltes gràcies als voluntaris.
Sí.
I fem... I recordem això,
ara
que...
Ara mateix hi ha unes 16 persones...
16 persones treballant ara mateix.
Cada torn de 3 hores.
Torn de 3 hores. Vinga, doncs que encara m'està apuntant la Carme algunes xifres d'avui. I que la gent truqui a Càritas, falten dues persones per cobrir dues hores del torn de tarda de demà dissabte. Recordem-ho, i ja es podran... a fer aportacions. Aquest gran recapte aquí a la ciutat de Calella es pot fer amb aportacions al Bon Preu, on som nosaltres, també al Caprabo, al Consum, al Dia, els dos supermercats Dia, al Mercadona i també l'Espart. L'objectiu, no sé si ho aconseguirem, nosaltres empenyem, perquè s'aconsegueixi igualar i aquestes
o fins i tot superar aquestes 24 tones que es van recollir l'any passat. Que sàpiga la gent que estarà aquesta tarda visitant els supermercats, que hi haurà alumnes del Freta, alumnes que estan fent una signatura de servei comunitari, doncs que també hi ha joves implicats en aquesta iniciativa.
I tant que sí. Molt bé, Dolors, bona feina. Gràcies.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Doncs ja ho sabeu,
bon
a col·laborar amb el Gran Recapte, cadascú, bonament amb allò que pugui. Arribem a 11:15, una pausa i anem a plató. Avui parlem de... amb la gent del Bisbe Sivillà.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Fa 6 anys, tria un llibre. Rebreu a casa una targeta regal per un llibre. Llibreria La Llopa està adherida a aquesta campanya des del primer moment. I per fer les coses més fàcils, agradables i divertides a grans i petits, disposa d'una gran secció infantil on nens i nenes podran experimentar la sensació de descobrir, revisar i triar el llibre que més els agradi. Llibreria La Llopa. Campanya Fa 6 anys. Tria un llibre. Ja podeu venir a bescanviar les vostres targetes de la campanya, limitada fins al 30 de novembre. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella.
A Sant Pol de Mar hi ha dos restaurants amb el mateix nom, però en entorns diferents. Restaurants Banys Lluís, l'un a la platja i l'altre a la Riera. Restaurant Banys Lluís, a la Riera de Sant Pol de Mar.
Esmorzars, servei a la carta, menú diari i paella tots els dies. Al migdia, menú diari de dilluns a divendres per 15 euros, excepte festius. I cap de setmana i festius, menú migdia i nit per 35 euros.
I entre les seves especialitats destaquem els escamarlamets i gambetes de la Llotja d'Arenys, tàrtar de tonyina, paella de llamàntol, els vins i caves i les postres casolanes. Restaurant Banys Lluís, a la Riera, carretera de Sant Cebrià 3, Sant Pol de Mar.
Molt a prop de la Nacional 2 i de la sortida de l'autopista. Obert cada dia des de les 8 del matí.
Informació i reserves al 93 760 32 92.
Ja és Nadal. És el moment de seguir les tradicions. Establiments Folgado, tot per guarnir la teva llar i fer el pessebre. Articles de qualitat, artesans i exclusius per fer de cada detall una creació. Establiments Folgado, hi trobaràs abets canadencs, llums per tots els gustos, cintes per confeccionar llaços, boles, guirnaldes i figures de fang i artesanes. I en suro, el tradicional material per fer el pessebre. Cases, ponts, pallers, establies... Tot el que necessites en decoració nadalenca i pel pessebre, a Establiments Folgado, Riera 25, darrere l'Ajuntament.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix. facebook.com/Ràdio Calella. Twitter @Ràdio Calella TV. Participa.
Doncs ja som a plató, avui ens acompanyen la gent del Bisbe Sivillà, en aquest cas la coordinadora del centre i coordinadora del programa TEI, que és l'Helena Coll. Hola, Helena.
Hola, bon dia.
I la Zaida Moya, que és una alumna de tercer d'ESO. Eh? Hola, que vénen una miqueta nerviosos, però jo dic, escolta, disfrutem d'aquest moment, que ja veuràs que és molt xulo, i segurament deu haver-hi molta gent que t'està veient ara mateix, oi que sí? Per cert, la gent de la ràdio, que aquesta és una entrevista que podeu seguir també a través de les nostres xarxes en directe. És un programa de tutoria entre iguals. Helena, ens ho pots explicar una miqueta més bé?
Sí, el programa té ja secundària, i dic secundària perquè també es pot aplicar a primària, però no, en el nostre cas, a l'institut, és entre alumnes de tercer i primer. Uh-huh. Els alumnes de tercer, que són dos, porten dos cursos, no?, per davant dels de primer, fan de tutors els de primer. Uh-huh. I llavors doncs, els poden ajudar en diferents situacions. Tant pot ser doncs, que hagin tingut un petit conflicte, un rifirrafe amb un company de classe, o que, jo què sé, amb algun professor doncs, no sàpiguen com dirigir-se a aquest professor. Poden ser moltes situacions.
Clar, és una miqueta potser la manera d'adquirir certes responsabilitats, no? També, Zaida, sí. No sé si en aquest sentit us sentiu com a més responsables,
sí, com
no?
Sí, germans grans dels nens de primer, perquè també venen amb por, no?, de com serà, faré amics nous, conservaràs d'escola... A mi va passar que, bueno, vaig entrar i a l'institut, i és com, no sé, com que tens por una mica de què te trobaràs i tot.
Bueno, però perquè és veritat que, això, jo no sé ara, però abans ho dèiem amb l'Helena, en la nostra època d'estudiants, allò d'anar a l'institut era ja com, com el pas a fer-te gran i, ostres, les novetades, amb sí, qui em trobaré, què em faran, no? Generen aquestes pors? Realment encara es generen aquestes pors?
No, perquè com el Bisbe de Sevilla, en veritat, són com una gran família i tots es respectem entre nosaltres, no...
Que
no sé, no tinc...
Està bé, molt... que bé això, no?
Ens està deixant molt bé.
No, no, i tant, i tant. Escolta una cosa, Faida, vosaltres, per exemple, en aquestes tutories que feu, sí, per exemple, tu mateixa, no? Que deus tenir, doncs, una alumna de primer, és noia o noia, en aquest
tinc
cas...
Tinc dos alumnes de primer.
Tens dos alumnes de primer. Quines són les seves pors? Què és el que t'expliquen?
Bueno, ells tenien por als professors, a... com que canvien els professors de primària a secundària, tenien por a que els posaven deures, no podrien sacar-se alguna matèria que li costava. Però per mi els que m'han tocat, de moment van bé, i si tenen algun dubte o això, me pregunten a mi tot això.
Et pregunten directament sí, a tu, és a dir, no, no, en aquest cas no pregunten al, al mestre, com pot ser, per exemple, no, a l'Helena, sinó que venen a tu directament. Sí. I tu què fas de... d'intermediari entre l'alumne i el mestre, o com és això?
No, jo li dono un consell i ell pues, ja... després va al, pro... al professor, a la professora, uh-huh, i l'explica tot això que té. Però com que té més confiança en nosaltres, i això, bueno, no sé, és com...
Entenc, doncs, que les principals pors de, d'aquests alumnes de primer d'ESO és el tema dels mestres, Helena, que teniu els mestres.
No ho sé.
Què passa amb els mestres?
Bueno, jo crec que és que també és la por a... Són professors nous, jo crec que sobretot sí, és això, no? Els alumnes que venen de primària fa com a mínim 6 anys que estan en el mateix centre, que veuen cada any les mateixes cares, sí, que coneixen els professors, que molts d'ells es coneixen potser des de primer, de primària, llavors, clar, el vincle que han establert amb aquells mestres és gairebé un segon pare o una segona sí, mare, no? Uh-huh. I llavors veuen com el professor és com més distant. També és veritat que a l'institut no estan tantes hores amb el seu tutor. Ara cada vegada més, perquè el tutor no només fa la seva matèria i la tutoria, sinó que cada vegada estem intentant que faci més, estigui més hores amb el seu alumnat, i llavors mm, també doncs, tenen més confiança, no? Però no deixa de ser que passen d'estar potser 13, 14, 15 hores amb el tutor a primària, de fer-ho tot amb el tutor de primària, menys les assignatures sí, aquestes sí, que són com música o educació sí, física, a està amb un tutor que potser està 5 o 6 hores, i llavors, clar...
És clar, més és que és. Abans, quan anaves a l'institut, tenies com a 13 o 14 anys. Ara, els nens que van a l'institut n'hi han que en tenen 11. Sí. Llavors, clar, sí, és que petits, són molt petits.
Són petits.
Sí. Són molt petits, 11, 12 anys, com a molt estirar, són molt petits.
Són petits, i clar, a l'institut tenim unes franges d'edat molt àmplies.
Sí, clar.
Perquè no només... hi ha ESO, hi ha batxillerat, sinó que hi ha cicles formatius. Hi ha cicles formatius, hi ha gent adulta, hi ha gent, clar, per exemple, de la meva edat, hi ha sí, gent sí, de 40 anys. Que la convivència és molt bona i, a més, fem moltes coses plegats. Uh-huh. Mira, aprofito ja que estic aquí, perquè a tercer també fem el servei comunitari. I en el nostre cas fem unes visites guiades per Calella. I aprofitant que tenim el cicle de turisme, els alumnes de turisme ensenyen, guien els alumnes de tercer a preparar aquesta visita guiada. O sigui que fem moltes coses plegats, però pot ser que d'entrada el fet d'anar a un centre que és molt més gran que un centre de primària, que hi ha molta més gent, que hi ha tanta diversitat...
Sí.
Clar, jo ho entenc que pot espantar una miqueta al principi, però bueno...
Sí, perquè n'hi ha que realment principi, arriben molt justets d'edat, eh? Sí. I molt petitets, i dius, clar, aquestes diferències... El tema de l'assetjament, això també està molt pensat amb el tema de l'assetjament?
Sí, la idea és prevenir situacions d'assetjament.
Mm. Mm?
Jo quan els presento al programa T i als alumnes de tercer, sempre els dic que ells poden intervenir fins a un cert punt. Vull dir, ells poden intervenir en casos puntuals que hagin passat al centre i que no siguin greus. Vull dir, si a un alumne l'han pegat o ha patit assetjament ja fora de l'institut, al carrer, aquí ja ells ja no poden fer res. Uh-huh. O sigui, ells arriben fins on arriben, ja casos en els quals s'ha d'intervenir d'una forma més, bueno, més,
clar, més contundent, ja. Més contundent, sí, sí.
Però bueno, la intenció és aquesta, és fer que els alumnes de primer se sentin acompanyats en aquest primer curs, que com tu has dit, doncs, és un curs en el qual coincideixen molts canvis, no? Són petits, però vulguis que no, ja estan en la pubertat, molts estan ja en l'adolescència, que és una etapa complicada, i a més estan en un centre nou, hi ha matèries noves, tots els professors són nous, per tant són molts canvis a la vegada, i això pot fer que te sentis una mica insegur al principi. Llavors tenen, des de fa ja 2 anys, tenen la sort de poder comptar amb un alumne de tercer que ja ha passat per tot això, que és l'important, que ells han passat per això, ho tenen molt recent i són molt més propers als alumnes de primer que ho podria ser un professor, no?
Heu detectat, Saida, algun cas d'assetjament?
No.
Algunes pors en aquest sentit?
No.
No, que bé. Vaja, pràcticament, el tema de preocupació són els mestres.
Són els mestres. No, em va passar que com a l'escola doncs, vas estar 6 hores amb el mateix professor, al canviar de profes, te tens que acostumar a ells i és a tu, no? I a l'escola doncs, passes 9 anys amb ells i no canvies de professor. I tens com una certa confiança que al principi pues, t'acosta a tenir amb els professors nous.
Això és una cosa voluntària, és a dir, que vosaltres els doneu la possibilitat, però ells voluntàriament s'hi poden o no apuntar, no? I els que no s'apunten, llavors són col·laboradors, he llegit.
La idea és que ningú quedi fora del programa.
Val.
Els alumnes de tercer hi participen tots, però ells decideixen com. Si com a voluntaris, com a tutors, i el que no vulgui ser tutor, doncs és col·laborador. El que és col·laborador, doncs té una sèrie de tasques a fer. Nosaltres organitzem una sèrie de trobades amb els alumnes de primer i els alumnes de tercer, aprofitant que tots els alumnes de l'ESO fem la tutoria al mateix dia i a la mateixa hora. Llavors això ens permet que com a mínim una vegada al mes fem trobades entre els alumnes de primer i dels de tercer. I cada
trobades conjuntes,
sí. Llavors es troben el tutor i el tutoritzat i cada vegada els plantegem una activitat diferent. Per exemple, fa ja unes quantes setmanes vam fer una caminada pels voltants de Calella i després vam fer una sèrie de jocs en els quals s'havien d'ajuntar i havien de col·laborar. També hem fet una altra trobada en la qual s'han fet una entrevista. Els donem un petit guió perquè es facin preguntes i així es poden conèixer una miqueta més. I, clar, mentre fem això, els que són col·laboradors han de fer alguna tasca. O bé doncs, recollir-ho per escrit, el que s'ha fet, o bé fer un reportatge fotogràfic, sempre tenen alguna cosa a fer. I el que intentem és que ningú quedi fora del programa. Per això, aquest dilluns que vam donar els diplomes d'anomenament, els tutors, a la fàbrica Llobet.
Ara en veiem unes imatges, no sé, Víctor, si... Mira, ara podem recuperar aquestes imatges.
Sí, molt bé.
Sí. Aquí és el dia, diguem-ne, que premieu, no?, amb aquest diploma.
Aquests són els diplomes d'anomenament. Es reconeix doncs, que ells són tutors. Llavors, tutors o col·laboradors, per això dic que tothom ha rebut un diploma. El que passa que els diplomes són diferents. Si són tutors, doncs diu expressament que són nomenats com a tutors, i si són col·laboradors, doncs també es diu que són col·laboradors. Sí, sí. I llavors, doncs, els alumnes de primer també els van preparar un petit detall per als seus tutors de tercer.
Sí. I quin és aquest detall que els vau preparar?
A mi els de primer me van fer el meu tutoritzat, que tinc dos, el Pau me va fer una flor, i l'Albert m'ha de fer una seta del meu nom.
Ah, molt bé.
Que es pot penjar aquí.
Sí,
jo el tinc penjat. És una espècie de pin que se'l poden posar.
Això és una cosa vostra, del Bisbe Sivilla, o és una cosa que també es fa a altres instituts, Helena?
El programa?
Sí.
Bueno, el programa és jo vaig dir a la presentació del dilluns. És un programa que va néixer a Barcelona, en un institut que es diu Front Marítim, Institut Front Marítim, a Barcelona, i va néixer doncs, perquè van detectar una situació d'assetjament, i llavors l'orientador d'aquell institut, que és psicòleg també, va pensar a veure què podrien fer per solucionar aquesta situació. I bé, doncs va sorgir el programa TEI, que va tenir tant d'èxit que mica en mica es va anar estenent a altres centres. De fet, aquest psicòleg ara és formador i és el que va anant per les, pels instituts que volen formar-se per poder aplicar el programa TEI.
Això et volia preguntar, perquè també rebeu una formació, no?
Sí.
Per en, fer tot això.
Sí, el que passa que en aquest cas la formació la faig jo.
La fas tu.
Però nosaltres fa 2 anys, quan vam decidir que volíem aplicar el programa, els professors vam rebre una formació, que vam tenir la sort de poder comptar com a formador d'aquest psicòleg.
I tu, quan formes aquests alumnes, què els expliques, Helena?
Jo els explico en què consisteix el programa TEI, els explico com han d'actuar, en el cas que hagin d'actuar, perquè sempre els dic que ells són un model, per tant, si la idea és evitar situacions d'assetjament, de violència, doncs ells no poden utilitzar la violència per solucionar un problema. Tot això els explico. Llavors els explico com han d'actuar en el cas que hagin d'intervenir. En un principi, ha de ser l'alumne de primer, quan tingui algun problema, algun dubte, alguna inquietud que els hi vulgui comentar, han d'adreçar-se al seu tutor de tercer. Principalment en les hores del pati. Per això jo també els explico que el dia que es fa la presentació de tutor i tutoritzat, que quedin on normalment acostumen a estar a l'hora del pati.
Perquè comparteixen pati aquests alumnes.
Sí, els patis coincidim. Llavors perquè sàpiguen on anar per buscar el tutor. I llavors, depèn de la situació que sigui, si resulta que el problema és que han tingut una baralla amb un company, el que ha de fer el tutor de tercer és anar a parlar amb aquest nen que li ha fet la guitza al seu tutoritzat. Si això se soluciona aquí, que normalment s'acostuma a parar el problema aquí, perfecte. Que no, l'alumne de primer ha de tornar a parlar amb el seu tutor de tercer i dir-li, mira, has parlat amb ell, però continua de la mateixa manera. Llavors ja, com que el tutor de tercer ja ha parlat amb aquest alumne i no ha servit, llavors ell ja no hi ha de parlar més. El que ha de fer és parlar amb el tutor d'aquest nen.
Clar.
Perquè clar, aquest nen a la vegada també té un tutor, i explicar-li. Perquè aquest tutor parli amb aquest alumne. La idea és que aquí ja s'aturi, que no para, que la situació continua igual. Llavors els dos tutors de tercer m'ho han de venir a explicar a mi. I llavors ja vol dir que s'han de prendre un altre tipus de mesura. Però la idea és que es freni amb la, amb la primera intervenció. Llavors això és el que els explico a ells.
I us dona molta feina? Tens molta feina? Heu de mediar molt?
Bueno, ells, en principi, la idea és que...
Us traslladen molts casos?
A vegades, bueno, al principi, perquè al principi els alumnes de primer... no saben com adreçar-se als alumnes de tercer, com dir-los, llavors te venen a explicar aquests tipus de problemes i has de ser tu que, mira, tu, dir-li, tu tens un tutor de tercer, aprofita, vés-li a dir. I llavors, bueno, jo crec que ara això ja, ja s'està engegant, perquè ja cada vegada menys ens venen a explicar els professors aquest tipus de...
Ja ho solucioneu directament vosaltres, no? A més, ha sigut un èxit perquè és el segon any que ho feu, això.
Sí, és el segon any, amb una molt gran participació per part dels alumnes de
tercer. Un 90%, llegia?
Un 90%. L'any passat vam tenir també un 90%, que estàvem contentíssims, perquè, clar, el primer any, els inicis mai són fàcils, i aquest any hem pogut repetir amb una gran participació. Per tant, estem molt contents i bueno, esperem que de cara als... O sigui, jo és el que vaig dir a la cerimònia del dilluns, que aquest programa funciona, perquè a la vista està, va començar amb un centre de Barcelona i s'ha estès a tot Catalunya, altres comunitats autònomes i fins i tot altres països, com és el Regne Unit i Suïssa. Per tant, aquest programa té resultats. Però si no tenim alumnes voluntaris de tercer, no podem tirar endavant el programa.
Només un dubte, per què amb tercer i no amb quart d'ESO, que són més grans?
Perquè, a veure, la idea, jo també vaig plantejar aquesta pregunta en el seu dia, i la idea és que la diferència d'edat no sigui tan gran, que sigui 2 anys.
Que empatitzin més, no? Que, clar, està bé, està bé.
Aquesta és la idea.
Doncs molt bé, enhorabona per aquesta feina. Voleu dir alguna cosa més? Aina?
Sí, que a mi m'ha agradat molt participar en aquest projecte i mil vegades més repetiria, perquè ells aprenen coses de tu, però tu també aprenes coses d'ells.
Clar, clar, clar. Això és un... Bueno, tu dones i ells et donen, no?
Sí.
I això és molt gratificant.
Sí, és que és això, no? Sí, que els, aquí surten els dos cursos molt beneficiats. Els alumnes de primer, perquè tenen aquest acompanyament, no? Que si ho necessiten, saben que poden recórrer aquest alumne més gran. Però és que per ells també és molt important.
el poder ajudar, el poder sentir-se amb, doncs mira, sé com, no? Sé donar aquests consells, bueno, reconforta molt això.
Aquesta cosa de la responsabilitat, no?
Som com germans grans.
Bueno, el que deies tu, com germans grans, no? Està molt bé.
Fa sentir molt bé.
I tant. Helena Coll, coordinadora del Centre del Bisbe i del Prometei, gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres.
I la Zaida, enhorabona, Zaida, per la feina, i a veure si veniu més sovint,
sí,
a explicar-nos més cosetes del Bisbe, eh? Això és casa vostra, també.
Molt bé, molt bé, moltíssimes
gràcies. Fem una pausa, parlem de cinema, i estigueu molt atents avui, perquè avui el nostre company, el Víctor Riera, que és el nostre expert en cinema, sorteja, atenció, un mes de subscripció a Filming. Poca broma, fins ara.
@RadioCalellaTV. Segueix-nos, participa i comparteix textos, àudios, fotos, vídeos. Comparteix.
Net i Polir, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Productes de neteja de gran eficàcia i molt indicats per la correcta conservació de la maquinària i les superfícies. Net i Polir disposa d'una àmplia gamma de productes, detergents i abrillantadors per rentavaixelles industrials, així com desengreixants per emulsió per cuines, forns i planxes. Net i Polir. Telèfon 633-555-878.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria, pentinats que adoren.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/RadioCalella.
Twitter@RadioCalellaTV. Participa.
RadioCalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Ràdio Calella. Textos, àudios. Fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ràdio Calella 107.9.
La sintonia que ens aboca al món del cinema i també al cap de setmana.
Oh, que bé.
Hola, Víctor.
Hola, Sònia, ja som a divendres, eh?
Ai, sí.
Ostres.
Sí, sí.
Ja sempre... comença, amb aquesta sintonia comença el divendres.
Amb aquesta sintonia comença el cap de setmana, i tant. Com sempre, amb el Víctor Riera parlem de les estrenes del cap de setmana. Exacte. I avui estigueu molt atents.
Que estiguin atents, perquè jo sempre t'ho deia. Jo moltes vegades miro les pel·lícules des de Filming... I mira que macos, els hi vaig dir, escolta, jo que sempre us faig propaganda, a veure si ens doneu alguna cosa, i mira, ens regalen una subscripció d'un mes per algun dels nostres oients.
I els nostres oients ho haran de...
En el Twitter farem una pregunta, al migdia farem
una pregunta
i a veure què tal, eh?
Molt bé.
És una pregunta relacionada amb la secció d'avui,
sí,
que és... No, potser te'n recordaràs, la setmana passada, quan parlàvem dels tràilers, et vaig dir, hi ha un director català, que és l'Albert Serra, que... Estarà una pel·lícula que es diu Liberté. És un director que algun dia n'hem de parlar, doncs ja parlem avui.
Molt bé,
parlem d'avui.
Molt bé, molt bé.
De la seva pel·lícula, que potser és la més coneguda, una pel·lícula que es diu Honor de Cavalleria. Amb això no hi ha gaire espis amb aquesta melodia.
A veure,
però com a mi esteu com
Víctor,
una cosa molt tranquil·la.
D'entrada es veu una cosa
molt tranquil·la. Ah, estem parlant del Quijote, del Quixot.
Sí?
Del Quixot. Imagina't un Quixot vagant pels paratges gironins.
Ah.
Amb en Sancho. però sí, com molt, molt, som molt casolans. És com un, és com una pel·lícula...
Un,
a veure,
un Quixot gironí, ja ho has
dit. Sí, un sí. Quixot gironí, ja m'ha agradat sí, molt aquesta expressió. Exacte, un Quixot gironí. Doncs sí, ara ho has dit.
Molt bé.
Què passa? Que l'Albert Serra és un director una mica... que l'ha criticat molta gent perquè té un posat a vegades una mica altiu, desafiant, una mica... no sé com considerar-lo, a vegades és molt crític, però a mi el seu cinema m'agrada. Mm-hmm. A mi el seu, sistema, el seu cinema m'agrada.
Sí.
I en aquest cas, ell va agafar dos actors totalment amateurs i va dir, vinga, pues, tu saps el Quixot, els va explicar... Bueno, recordo que és una recreació del Quixot molt alternativa. Perquè et facis una idea, jo t'he triat un diàleg de la pel·lícula perquè entenguis una mica l'estil de del cinema.
Molt bé, escoltem, a veure, escoltem. Sentim-lo.
Un base, veus que sempre perds. Gira't. No te'n vaig tot sol. Sancho, vine. Vine, Sancho. Adéu, Sancho. No vol venir? Cabron. Malparit. Tot el que he fet per tu no et mereixes de venir amb mi. Adéu, Sancho.
Adéu, Sancho.
Escolta,
Sancho. Has vist l'estètic? A mi també fa molt de riure.
Ai, mare meva, no.
A mi fa molt de riure, a mi fa molt de riure. Sí. La veritat és que és molt entranyable. Són els personatges molt entranyables. Jo crec que estan molt ben escollits. En Sancho gairebé
està
no diu
emprenyat,
res.
Està emprenyat, aquest.
Està, clar, perquè en Sancho se'n va. Ah. En Sancho se'n va i...
Li dic cabron i tot, eh?
I tot una mica de tot. I llavors, què passa? Que això, que està una mica traumatitzat. Es passa per això molt a la pel·lícula, en el seu paper d'allisonant-lo molt, per això. Aquest estava més exaltat. Mm. Però us heu d'imaginar això, eh? Moments molt pausats, ells prenent la fresca, es banyen en un riu... És una pel·lícula molt particular. Sí. A mi m'agrada molt, a mi m'agrada molt.
És molt cinema català?
No, bueno, molt cinema català, però d'autor, perquè sí, és molt... Ja, no hi ha gaires diàlegs, en veritat, són pocs diàlegs, yeah, és molt, una pel·lícula molt particular. Surt també, hi ha una aparició, bueno, diguem-ne, estel·lar. No faré cap spoiler, diguem-ne, d'un músic català molt conegut, un cantautor molt conegut, surt el, també com, fent un paper a la pel·lícula.
Cisa.
No, ah, no. Si
paria,
algú no l'ha vist,
ja
que, és
sis,
la gràcia que després apareix allà i dius, ostres, que... i està simpàtica la pel·lícula. Jo crec que no pretén ser una comèdia, mm-hmm, però jo crec que té moments molt, molt divertits.
Doncs
jo crec
vinga,
molt,
va. Molt és la recomanació retro del cap de setmana.
A veure si algú s'anima.
Un honor de cavalleria.
No, bueno, no tan poder... retro, és del 2006, eh? Ah, no és tan antiga. Bueno, sí, clar, els anys van passant, sí, però bueno, del 2006.
Que poden recuperar el film,
que
no?
Que recuperar, i algú a més la podrà veure gratuïtament.
I tant,
o sigui,
i tant.
Aquesta és la recomanació de la setmana.
Doncs vinga, va, un de cavalleria.
I tenim també estrenes.
Sí.
Ja m'ho vas dir, que jo te veia patint. Com és que no parles d'aquesta pel·lícula? Ah. Perquè encara no tocava i ara sí. Ara ja s'estrena Frozen 2.
El reino no es seguro. Encuentra a quienes te llaman. Quizá tengan respuestas.
Yo voy contigo.
Ana, no.
Perdona, pero escalé las montañas del norte, sobreviví a un corazón congelado y te salvé de mi exnovio, así que te acompaño.
Es normal.
A mí me agrada mucho Frozen.
Home, va ser un boom. Jo diria, ara t'ho dic de memòria, i és que jo diria que va ser, no sé si és la pel·lícula d'animació més taquillera de la història.
No sé,
jo crec
però
s'ha d'agradar
molt, sí, sí.
Però
sí, sí.
Són els, han agafat la mateixa fórmula, és a dir, els mateixos directors, els mateixos personatges, mm-hmm, potser no és tan infantil, és més en aquest sentit d'aventures, de, mm-hmm, perquè se'n va, diguem-ne, el regne d'Arendel representa que ha deixat de ser segur i diverses forces l'amenacen. Llavors la Elsa, amb la seva germana, amb l'Olaf, tots els, sí, els personatges de l'antiga pel·lícula, tota la tropa se'n van a la recerca d'un bosc encantat on podria haver-hi la, diguem-ne, la resposta per solucionar aquest perill.
I, molt bé.
A veure, no sé què tal, les crítiques no són tan bones com de la primera part, però s'haurà d'anar a veure.
Però ho petarà segur, eh?
Això seguríssim, no en tinc cap dubte.
És una aposta segura.
No en tinc cap dubte.
Una aposta segura. A més, que noto ja fa dies que aquí a la ràdio...
Tu vas posar la cançó,
que
no?
Que estem posant les cançons.
Veus?
Que...
No, això anirà per llarg. No, segur,
molt nomenats
segur,
que han participat a la banda.
Segur.
Molt bé, què
tenim
més?
Tenim també cinema espanyol.
Sí.
Tenim un thriller d'en Paco Cabezas, que és Adiós, mm-hmm, i una pel·lícula bastant curiosa d'en Benito Zambrano, que és com una espècie de western. És una pel·lícula que passa als anys 40, és a dir, a la postguerra, amb en Luis Tosar, que es diu Intemperie.
El niño no está en la casa. Ha desaparecido.
Doy 50 pesetas. Al que lo encuentre o dé alguna pista.
A ese niño lo quiero vivo y sin un arañazo, ¿está claro?
¿Puedes andar?
Creo que sí.
i es nota aquest aire com de western. Diguem que passa en una zona desèrtica, això que dic jo, a l'època de la postguerra. Llavors, un nen que en un poble ha estat com molt maltractat decideix fugir i creiem com el caporal del poble el persegueix i diu no, l'hem de trobar. I aquest nen, mentre fugia cap a la ciutat, es troba un personatge que representa que és una espècie de pastor, que és en Luis Tosar, que decideix protegir-lo. I és com, diguem, aquesta gent que el persegueix el nen, en Luis Tosar, aconsellant el nen, cuidant-lo... I es veu molt, això que dic jo, una espècie de western molt particular, ambientat a la postguerra, que és una pel·lícula que es veu molt curiosa. Es veu molt curiosa.
Molt bé, doncs és una de les estrenes també del cap de setmana, intentaria. Tenim un minut.
Sí, què fem? Ens els guardem per després,
sí,
o què?
Sí, però digue'm alguna cosa.
Home, tenim una, la gent que tingui Netflix, que sí, el 6 de desembre tenim una altra gran estrena a Netflix.
Ahir Netflix, per cert, que va petar.
Ah, sí? Has dit tu, no? Que va explotar tot.
Sí, sí, va haver-hi una caiguda de Netflix a nivell mundial, sí.
Doncs el dia 6 s'estrena una pel·lícula super recomanable, però ara ja es pot veure als cinemes i ara en parlarem, una pel·lícula que... Ara en parlarem.
Vale. Història?
Història d'un mal.
Doncs va, feu una cosa. Anem a les notícies de les 11 amb els companys de la xarxa. Acabem de parlar de les estrenes al cap de setmana i farem la tertúlia. Doncs vinga, fins ara, Víctor.
Fins ara, Sònia.
Mucho fuego en el corazón, llena de humo la cabeza. Tú tienes toda la vida por delante, niño. No la malgastes odiando.
Onze i quatre, seguim amb el Víctor Riera abans de començar la tertúlia i ens havíem quedat amb el...
Sí, jo crec, sí. Mira què et dic,
què?
Que des de que faig la secció, que ja estem a la tercera temporada, és el cop que he vist les crítiques elogiant més a una pel·lícula, eh? Ah. Llavors, jo crec que s'ha de veure, la gent que tingui Netflix el dia 6 la podrà veure. Si algú la vol veure abans, que sobretot vagi a veure Història d'un matrimoni.
What I love about Nicole, she is a mother who plays, really plays.
What I love about Charlie, he loves being a dad. He loves all the things you're supposed to hate, like waking up at night.
She knows when...
És en B.O.?
A versió original, Sònia. Sí? L'hauràs d'anar a veure en versió original. Però els protagonistes són la Scarlett Johansson i l'Adam Driver, que estan... Tothom diu que estan molt bé, que ho fan superbé. I diguem-ne que... És la història d'una parella que està en procés de divorci, però que, diguem-ne, que encara hi ha molts lligams, no? I, d'alguna manera, descobrim tot el món que els envolta, per què han arribat fins allà, tot... I es veu la típica pel·lícula d'aquestes que te deixen marca, no? Per riure una mica, per plorar... Es veu una pel·lícula molt maca, molt maca, eh?
Història d'un matrimoni.
Història d'un matrimoni. Tenim pel·lícules franceses, sempre n'hi ha un cada setmana, tenim comèdies, Como ser un French Lover, tenim una que es diu Mi vida con...
Como ser
French Lover, ja, el títol ja t'ho diu, sí, tot, ja es veu bastant, sí, divertida. Una que es veu maca, que es diu Mi vida con Amanda, però jo m'he quedat amb una policíaca que es diu Los Miserables.
Hago un llamamiento a vuestro espíritu de equipo, a la cohesión. Sin cohesión no hay equipo.
Li poden posar aquest títol?
Sin equipo está...
Sí, li poden posar aquest títol, Sí, a tu et pots confondre una mica. Representa que es diu Els Miserables perquè parla d'un barri, Montfermeil, que és un suburbi de París, que, bueno, es veu un barri bastant dur, no?, amb bandes, amb drogues, amb una mica de tot. Llavors, diguem-ne que la brigada que treballa allà rep un nou membre amb uns mètodes una mica més expeditius i parla de, doncs, tot això, els canvis que passen quan aquest nou membre s'uneix al grup i, diguem-ne, els merders que hi ha en allà al barri, però no és el, diguem-ne, que no és el típic policia que, tant com tenim el típic perfil més de tiros o coses així, que es veu una pel·lícula relativament profunda, es veu interessant.
Molt bé.
Ja, si sembla, acabem amb un documental que també es veu molt interessant, que es diu El Cuarto Reino, i amb una producció catalana, també bastant curiosa, que es diu Ardara.
I ara què?
Ho de fer una última cosa. I estarem perdonades.
I know you've been asking people questions, but the only truth lies in these videotapes.
Sentim barrejat català, sí, i anglès, perquè realment aquesta és la història de tres joves, un noi i dues noies, que de cop un dia decideixen emprendre un viatge a Irlanda. Però així com van anar, ja no van tornar. Se'n van anar a Irlanda i ningú va saber què va passar amb ells. Llavors, diguem-ne que emprenen una recerca a veure què va passar i es veu que van desaparèixer a Ardara, que és un poble d'allà d'Irlanda, i a través d'unes gravacions que ells van fer de vídeo, a través de les gravacions de parlar amb la gent, intenten descobrir què és el que va passar realment amb ells. I es veu molt interessant la pel·lícula, també.
Doncs va, Ardara.
Ardara. I ja ho tenim.
Molt bé,
ja
recordem-lo de...
Que la gent, que si ha estat alerta la gent, que fem el sorteig ara, després del migdia, cap allà a les notes, publicarem al Twitter una pregunta i poden guanyar una subscripció d'un mes a Filmin.
La pregunta està vinculada a
alguna cosa que alguna cosa que hem dit o que hem escoltat.
Fes-la fàcil, eh?
Sí, sí, ja la tinc pensada.
Molt bé, Víctor. Bueno, tens planillo bon aquest cap de setmana o què?
Sí, crec que sí. Crec que aniré a Barcelona a fer quatre cosetes. Sí,
molt bé. Doncs vinga, va. Bon cap de setmana. Gràcies,
vinga, igualment. Víctor. Adéu.
Parell de minuts i ens posem a fer tertúlia.
Radio Calella.cat. In Lingua, cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors, autònoms i fixes discontinus. Cursos subvencionats al 100%. Anglès A1.B, inici 5 de novembre. Anglès B1.A, inici 2 de desembre. Ofimàtica bàsica, inici 18 de novembre. Comptabilitat, inici 10 de desembre. Photoshop, inici 4 de febrer. InLingua, cursos totalment gratuïts, places limitades. Informeu-vos-en ara mateix dels dies i horaris de cada curs. InLingua, carrer Bruguera 275, Calella. I al web inlinguacalella.es. InLingua, cursos totalment gratuïts.
Amb el suport de...
Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Pime Coneixement i Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Activa't. Fes-ho ara i sense excuses. Perquè a CICE t'oferim noves classes per a posar-t'ho fàcil. CICE, el teu gimnàs al centre de Calella. Tot el que t'oferim a CICE no t'ho podem explicar en aquest anunci. Però segur que tenim allò que t'interessa. Ja sigui per esport, salut, diversió, manteniment... Vine i coneix les nostres instal·lacions i el millor equip professional que posem al teu servei. Troba la teva activitat a CICE. Noves classes. Carrer Batlle 3840, Calella.
Txacolí Euskal Taverna. Especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. Des de Txacolí us comuniquem que durant aquest mes tenim tancat per vacances. Tornarem a obrir a partir del 5 de desembre amb l'horari d'hivern. Us hi esperem amb les nostres especialitats i les novetats per aquesta temporada. Txacolí Euskal Taverna. Carrer Creus 6, Calella.
Doncs au, temps de tertúlia. Avui la comencem un palet tard, eh? Amb el Xavier Arneixas. Hola, Xavier, molt bon dia. Amb el Lluís Barri. Hola, Lluís.
Bon dia.
Xavier Gasset.
Hola, bon dia.
Benvingut. Montserrat Casaus.
Bon dia, què tal, com estàs?
I Joan Torrent, què tal, Joan?
Hola,
molt bon dia. No et sento, Joan, a veure, torni.
Molt bé, gràcies.
Ara sí, ara sí, ara sí. No era un tema tant de cridar, sinó que jo no havia donat el botó. Bueno, ahir va plegar la síndica municipal, la Sílvia López. Ho va anunciar en el ple que es va celebrar a l'Ajuntament. No sé si voleu fer alguna valoració de la síndica municipal.
Si t'expliques els motius...
El què?
Els motius que va donar per...
Bueno, són motius personals.
Ah, personals.
Sí, són motius personals. Sí, bueno. I va parlar, doncs... Bueno, una miqueta que les consultes, més que en el despatx, són a peu de carrer... i que, bueno, la preocupació una miqueta la de sempre, el tema dels excrements dels animals, la circulació dels vehicles, i va posar damunt la taula el tema de l'asfalt del carrer Església, que ara dèiem a micro tancat, que suposem que deu ser que quan plou rellisca molt el carrer Església, no?
Home, agrair-li la feina d'entrada, no? És una feina de voluntariat,
sí.
I bueno, aquest temps que hi ha estat, doncs... Em sembla que tots els calellencs el que podem fer és agrair-li la feina que ha fet a disposició de tothom, no?
Creieu que és necessària la figura d'una persona, en aquest cas, que vehiculi les queixes ciutadanes, encara que siguin poques? No és curiós, perquè a xarxes la gent es queixa molt, fixeu-vos que a xarxes la gent es queixa molt i fa molts comentaris i exposa moltes qüestions, però en canvi en el despatx de la síndica poca cosa, no?
Però jo diria que, aviam, jo... Ja ho vam comentar quan es va nomenar la síndica, es va fer aquesta figura aquí a Calella. Mm. Aviam, jo penso que la síndica està per defensar el ciutadà davant de l'administració quan l'administració no dona respostes satisfactòries. Mm-hmm. Perquè, clar, això de queixar-se de les caques dels gossos i tal, bueno, això qualsevol ciutadà es pot adreçar directament a l'Ajuntament, no? Jo penso que si entenem quin és el motiu, o sigui, quin és l'objectiu, que és defensar el ciutadà davant de possibles no respostes o respostes insatisfactòries per part de l'administració, llavors això és una altra cosa, perquè no és un calaix de sastre. La síndica, tu no pots anar allà a queixar-te de qualsevol cosa, perquè tu a on ho has de fer és a l'Ajuntament, a l'alcaldia, després l'alcaldia ja veurem.
Jo voldria
trucant,
sí.
És que, per exemple, si jo avui quasi caic a terra passant pel carrer Església, perquè quan està mullat i amb la pluja d'avui més, doncs pots prendre mal, què haig de fer jo? Doncs trucar a l'Ajuntament i dir, he tingut aquest problema, amb quin tècnic o amb quin regidor m'heu de passar, i aleshores explicar-ho. Si d'aquí es deriva que convé que jo faci un escrit, una instància queixant-me no sé què, i llavors això no té resposta, el mateix que explicava el Xavier, i jo m'enfado perquè no sóc atès, llavors sí que aniré a la síndica a dir, escolta, que em porten tants mesos sense atendre'm, no? Jo crec que aquest és el mecanisme correcte.
Sí, el que passa que crec que la gent de carrer no ho interpreta, o no ho interpretem així, ens pensàvem, hi havia gent que es pensava que era algú a qui dipositar les queixes, no? Llavors, és clar, evidentment això que expliqueu vosaltres, jo ho trobo que és, crec que és el correcte, que em sembla que la idea bàsica del crear aquesta aquesta...
Figura.
Figura, exacte, gràcies. Mm-hmm. Doncs, doncs era per això, per interposar una persona, o sigui, fer un representant de la ciutadania que es posi al mig de l'administració a arreglar aquestes coses. Però jo crec que es percep diferent, des de fora.
Uh-huh. Jo crec que són un d'aquests... Bueno, primer agrair-li la feina feta que... i la predisposició del voluntariat a fer aquestes coses.
Sí, perquè és una cosa voluntària, clar, hem de clar. Dir.
I a més, potser també podríem pensar que molta gent, es donen molts serveis i coses que no arriba a la població. La gent se queixa a través del Facebook, del Twitter, de no sé què, però coses que tens més a mà, pues o ignoren o no les fan servir, que també podria ser, no? Suposo que substituir aquesta figura també serà difícil, perquè crec que el plec de condicions limita molt a moltes persones. Per exemple, si una persona ja ha estat escrita en un partit, suposo que ja no, els altres grups ja no hi posaran pegues, i clar, tot això també limita a la persona.
Ha de ser una persona política, en aquest cas?
Crec que sí, crec que sí.
Jo és que no conec ningú a polític, la veritat. Si algú no. coneix, m'ho digui.
No, però en qualsevol cas, com darrere... diria la Montse, que no hagi estat...
Però la darrera convocatòria em sembla que deia que ningú que formés part d'un partit polític, no deia que no n'hagués pogut formar part.
Val, que no formés.
O sigui, parlava en el moment present.
Sí, però això seria, passa, sí. És una llei i una trampa, perquè, clar, tu pots formar part i dimitir, sí, clar, i demà... Ja pot... Però, exacte. Bueno, hi ha gent vàlida per tot, i per què no pot ser una persona que sigui d'un partit polític síndic? Per què no?
Bé, les condicions que hi havia anaven per aquí, en aquest cas.
Bueno, perquè potser algú interpreta que es comprarà cap a casa seva, no ho sé, eh?
No sé. A veure, parlem de síndics més entre cometes importants. Sí, eh? En Ribó, que havia estat de no sé quin partit, a l'altre, a Madrid, que també havia estat en no sé quin altre partit. Vull dir que tots són ex, per dir-ho d'alguna manera.
Sí. Jo el fet de que sigui, o hagi estat, millor dit, d'un partit, crec que no és descalificant en absolut. Uh-huh. El que ho seria que les majories de govern imposessin el síndic. Això és el que no pot ser. Per tant, per això en el Parlament de Catalunya s'exigeixen, em sembla que són 2/3 parts, i per tant és a través del consens. I per això hi ha en Ribó, que ve d'un partit que pràcticament no havia estat mai o quasi mai al govern, però que van arribar a un consens la majoria del Parlament de Catalunya. Jo penso que el camí va per aquí.
I en tot cas, el síndic es va crear pel que es va crear, i s'ha explicat molt bé. Sí. Era per atendre el ciutadà quan es sentia indefens davant d'una gestió que havia fet l'administració, que per això estan els síndics, no? Uh-huh. En tot cas, fer una mica d'autocrítica com a exregidor també, i em sembla que tots aquí ho podríem fer-ho, de que és una llàstima que els ciutadans se sentin més propers a la figura d'una síndica creada perquè se la troben a peu de carrer i no tinguin la confiança suficient com per dirigir-se al regidor, que en el fons és un ciutadà que viu al costat d'ells, que seria la manera, com també han comentat, potser més ràpida i més àgil. No?
I per què creus que no passa això, Xavier?
No ho sé, no sé si és que no se sent proximitat en determinades funcions o en determinats regidors, o no saps ben bé qui és el responsable d'aquell tema, o fa basar de trucar a l'Ajuntament, no ho sé. I és més fàcil poder, doncs, quan te trobes a la persona pel carrer, dir-li. No sé, suposo que s'hauria de mirar quines són les principals queixes i veure, doncs, a quines competències són i veure exactament...
Sí, perquè, a més, aquí, en el cartipàs municipal, hi ha regidors de districte.
Sí. Sí.
Que a Calella estan assignats, sí, és a dir, sí, cada un, sí. Segons on te vivim, tenim assignat un regidor en el qual podem traslladar-li les queixes o peticions, vull dir que...
Oh. Això de les reclamacions verbals, ara que et veig pel carrer...
Sí, sí. Ara que et veig és molt...
Això és la frase. Això és molt habitual. Sí, sí.
Clar. Però això és molt de poble, que està molt bé, no?
Sí, sí. Proximitat.
És la proximitat.
El que passa, que com a... Jo penso, aviam, és una opinió personal... Jo penso que tu, com a regidor, un cop escoltat, si és una cosa, diu, bueno, jo ja ho escolto, si és una cosa que va més enllà, li has de dir, escolta, això m'ho fas per escrit i m'ho portes a l'Ajuntament, no? I aquí es perden el 90% d'històries.
Eh? Sí, això ara que te veig, noia, és un tip. És una cosa que pots sortir de casa a les 9 i anar a algun lloc i a les 12 trucant no puc venir perquè encara estic amb l'ara que te veig, noia.
Això... Però escolta'm una cosa, això no és una cosa que va una miqueta... Perquè se m'entengui, dins el sou del regidor, és a dir, sí. Anar pel carrer i que algun ciutadà t'aturi i te digui, escolta'm, ara que et veig...
Sí.
Bueno,
sí.
Va dins del sou,
jo,
això,
jo
o no?
Jo més que el sou veig com una cosa de proximitat, eh? Perquè, clar, el sou ja el defenses en el...
No, no, que això per descomptat,
si no, no
vull
dir, no,
vull dir que no se m'interpreti el que vull dir.
Val la funció.
Jo crec que se m'ha entès.
Està clar que estàs al servei del ciutadà des del moment que et poses en un càrrec públic, i quan vas pel carrer, si vagis amb família o no, doncs és normal que la gent... Ho trobo normal, jo. Una altra cosa és si hi ha gent que és excessivament insistent i persistent i que fins i tot molesta, no? Hi ha vegades en què poder no toca, si és segons quin moment, no? Però bé, és normal que la gent ho vulgui expressar-se i fins i tot ho trobo simpàtic, no? Aquesta proximitat.
Sí.
I te'n sents orgullós que la gent, els teus ciutadans, vinguin i et transmetin algun neguit o alguna queixa. Això ho trobo normal i va dins de la funció, em sembla a mi, vaja.
Bueno, i a més que els polítics han de ser persones molt properes al ciutadà. No?
Clar, el fet que te reconeguin i te parlin i te demanin és simpàtic i te sents que formes part del projecte del poble i de tot, això sí. Ara, lo lògic també seria que la gent vingués als despatxos, però inclús, i ara que fa molts anys que no estic en política, però molta gent que es queixa de coses o m'ho diu i dic, però parla amb el regidor, i ho veuen com una cosa estranyíssima parlar amb el regidor. Jo no ho entenc gaire, això, no? Es queixen d'alguna cosa, doncs vés a parlar amb el regidor. No, el regidor, sí, clar, és fulano, sotano, no sé què, vés i parla amb ell. Això no sé per quin motiu doncs no acaba de quallar, no? La societat que pot anar a parlar amb el regidor.
Vosaltres, que sou tots ex-regidors, excepte Lluís Barra, que ja tardes, per fer-te regidor d'alguna cosa,
a veure.
Encara us aturen pel carrer? Encara us fan alguna consulta? Què?
Que Joan. Alguna vegada dius, tu que estàs a l'Ajuntament, escolta, tal. Jo dic, ei, fa tants anys que no hi estic a l'Ajuntament.
Sí, tu has de saber-ho, has de saber.
Però ho recullo també, perquè clar, jo sóc militant del Partit dels Socialistes de Catalunya, en aquest sentit seria inhabilitat per ser de síndic, I llavors dic, bueno, t'ho recullo.
Em porta el front, inhabilitat.
Exacte. T'ho recullo i...
Veus, ho faries bé, per això, tu, possiblement.
A lo millor, i vés a saber. No. Ah, per cert, perdoneu.
Digues.
I com serà substituïda?
Bueno, ara hi ha un procés per agafar una nova persona, però mentrestant la Sílvia s'ha ofert, mentre no la trobin, doncs a seguir treballant,
perquè,
no?
Perquè, clar, n'hi van haver-hi diversos de candidats, no? I van quedar els altres, no...
Molt bé. Aquesta setmana, avui és el gran recapte, avui i demà. Aquesta setmana va venir la gent de Càritas aquí al programa i vam parlar que les xifres doncs no són molt optimistes. Estem amb xifres molt iguals a les de l'any passat de famílies que demanden ajuda. Ens va dir també Josep Vidal, que és el tresorer de Càritas, que fins i tot setmana sí, setmana també hi ha algú que s'acosta a Càritas a dir que no té un lloc per dormir. I va posar damunt la taula el tema de que l'administració potser s'hauria de plantejar un alberg aquí a la ciutat. No sé com ho veieu això vosaltres.
Clar, el tema és, ho ha de fer l'administració municipal o ha de ser la Generalitat, en aquest cas, que creï...
O a nivell comarcal, clar, també, no?
O que es creï una xarxa d'albergs o... no sé.
Com ho veieu? Montserrat.
És difícil, és un tema difícil perquè, bueno, socialment no pots veure d'una forma, però també pot ser, com diu, l'efecte crida, que, clar, això també és un perill. A Barcelona hi ha una associació que es diu Arrels, que s'encarrega d'aquests temes i que va buscar la gent que està pel carrer i que la, bueno, que els hi donen. Després hi ha una església, no sé si és de Belén o de Nazaret o alguna cosa així, molt a prop del...
Que poden dormir a dins,
que poden... No, dormir no. Esmorzar, em penso, dutxer, no sé què més, no?
Sí.
Sí, però no, llavors el dormir no. Aquest tema és molt complex i suposo que ha de ser treballat per tècnics i molt especialistes, perquè hi ha gent que ha quedat exclosa de la societat d'alguna manera i no vol tornar a formar part de la societat i s'haurien de treballar psicològicament, suposo, no? No formar part vull dir que no accepten tampoc ajudes.
Que no volen ser ajudats,
sí, no?
No
accepten segons quines ajudes. Jo ja vaig dir un dia en aquest programa que jo veure gent pel carrer i que la gent hi passi sense, com si no els veiés, ho trobo horrorós. Que és un tema que em preocupa moltíssim, eh? Em preocupa moltíssim. Però no sé si el fer... No sé qui tindria que fer aquests albergs. No ho sé, no ho veig molt clar, eh? Perquè hi ha entre que s'ha de solucionar i el tema de l'efecte crida. Hi ha uns dos temes.
Tu creus que potser la instal·lació d'un alberg faria... que vinguessin més persones sense sostre, en aquest cas?
Podria ser que vinguessin cap aquí o... A veure, l'alberg s'ha de fer en algun lloc, segur. Algo s'ha de fer. No es pot consentir que la gent dormi al carrer. Però s'ha d'estudiar molt bé aquest tema, molt bé. I són aquells temes que estàs entre el que s'ha de fer, i el, o sigui, el bonisme, i el que és correcte per la societat en general, no? No sé, potser la pròpia Eglésia, o les esglésies, a veure... Aquest dia també em plantejava... tot aquest problema que hi ha amb els nens, amb aquests nens i aquesta gent que ve de Marroc i d'altres països, aquests menors no acompanyats, els imants no hi tenen res a dir aquí, per exemple? No poden fer alguna cosa també? Perquè clar, sí que l'Església Catòlica, que la critiquem molt, es mou, però ells no mouen mai fitxa, per dir-ho així col·loquialment,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
Algú podríem fer, probablement, de conscienciació, d'ajuda, algo. Sempre algo, tothom pot fer alguna miqueta. Tenim quotes de responsabilitat davant de totes les coses, No sé, tema complex,
De tota manera, els imants que tu dius, vés a saber, potser fan coses, perquè no ho sabem.
El que passa que a vegades hi ha gent que fa coses i no es fan públiques, no? Que no ho haguem dit a través de la ràdio, per exemple, nosaltres no vol dir que no es facin coses, no? Segurament hi ha gent que fa coses a nivell anònim, no?
I això d'un alberg a Calella, clar, l'efecte crida pot ser evident,
sí.
I clar, diguem-ne que si fos d'un poble, els que poguessin ser acollits en l'alberg haurien de ser ciutadans de Calella, no? Perquè si no, sí que... Vull dir, no sé, és una cosa com bastant complicada.
Complexa.
Mira, fem una cosa, recuperem el que deia Josep Vidal d'això dels albergs. Vale. Sentim-lo.
A Calella, jo entenc que el que fa falta és un alberg. No tenen on anar a menjar, això els hi podem solucionar a través del menjador solidari de Poblenou, els podem derivar allà, els hi fem un passe, per exemple, si venen avui, des d'avui que som 18, fins al 17 del mes que ve, un mes. Llavors ja el tema de... Els hi podem solucionar el tema de la roba, que a través del rober
se'ls
dona roba.
Però clar, el tema del dormir...
I llavors ja el tema del dormir, el tema del dormir, que això és més complicat.
El tema del dormir és més complicat, certament, no?
Sí, s'ha de solucionar, No sé de quina manera, però la societat ho hem de solucionar, això.
Perquè aquí a Calella tenim hàbitat solidari, que és una cosa que potser no s'ajusta al que ha anat allà a demanar, però bé, depèn de la persona, a lo millor està en condicions de sol·licitar un habitatge d'hàbitat solidari, no ho sé.
Jo ho veig difícil, però...
Perquè entenem que és un rodamons que no té
ingressos.
Com aquell que diu...
Més que un rodamons, potser algú que... Vés a saber, tu, és que hi ha històries tan dramàtiques de gent que d'un dia per l'altre doncs els fan fora de casa seva perquè no poden doncs fer front als pagaments de la hipoteca... Bé, és que hi ha històries,
sí, però l'hàbitat solidari té unes regles de joc
i estan
plenament determinades. Vull dir, però, aviam, jo penso en aquest tema com en molts altres. Tot això de dir ara farem un alberg aquí, això és posar, és tapar un forat per tapar-lo, que qualsevol dia es desbordarà l'aigua i tornarà a rajar. No serveix. Això són mesures estructurals, o sigui... com a país, no? Com a país, de enfrontar aquest problema, crec que hi ha una taula de la solidaritat o alguna cosa així a nivell de Catalunya, doncs aquesta gent, jo penso que sí, aleshores, si dissenyat un model per resoldre el problema, encara que no sigui parcialment, toca fer un alberg a Calella, doncs que es faci, però dir farem un alberg a Calella, a mi em sembla que no són solucions amb un problema que és tan estructural com aquest.
Bé, potser el que s'hauria de fer, i ja sé que sempre demanem, acabem demanant el mateix, però, a veure, això és una qüestió de entre cometes, d'estat. És a dir, la mateixa societat s'ha de muntar una sèrie de regles i situacions a les que evitar aquests problemes. Per tant, ja sé que, dient el que deia en Xavier, esclar, estem tapant forats, vull dir, això hauria de ser la mateixa, entre cometes, Generalitat, en aquest cas, la que estructurés un sistema territorial d'aquest tipus de coses. Ja sé, a veure, cada vegada el ciutadà demana més coses a l'administració, a qualsevol nivell, i que no hi ha diners per tot, però bueno, potser s'hauria de planificar això com a tema important, com a tema... però o sigui, al cap i a la fi estem parlant de gent que molts d'ells, en aquests casos extrems, han abandonat la societat perquè han dimitit, jo sempre dic, hi ha gent que dimiteix.
Han tirat la tovallola.
Sí, que jo dic, hi ha gent que dimiteix i és clar, sap molt de greu, però és clar, això comporta no solament allò de dir jo et dono un llit, clar, li dono un llit, però psicològicament t'acompanyo, sociològicament t'he d'intentar trobar i posar un lloc en el que d'allò, donar feina si de cas, clar, tot això és una sèrie de mesures que bé, és interessant un alberg a Calella en plan pal·liatiu, però potser sí que s'hauria d'intentar que entre tots estructuréssim un sistema més gran, més administrat.
Vull dir, certament és un tema molt complex i és veritat que les solucions globals a vegades són complexes i per les solucions locals són les que porten doncs amb moltes solucions locals doncs acabes fent moviments més importants. En aquest cas és trist perquè els ajuntaments, els municipis, jo diria no només de Catalunya sinó d'Espanya o fins i tot de la Unió Europea, se'ls està donant moltíssima responsabilitat que no potser els hi pertocaria assumir, perquè des de Calella ens consta, i tu Montserrat que hi havies estat, consta que es fa molta feina amb aquests sectors, i el tema de l'hàbitat solidari és... Potser és un pedaç, també, però ajuda que la gent estigui, no acabi caient en aquest extrem en què estem parlant avui, no?
Home, el tema d'hàbit solidari jo diria que és molt modèlic,
és un gran treball que s'ha fet des de fa anys aquí a Calella, i fins i tot que està seguint el model en altres llocs.
I tant.
Però sempre acabem parlant una altra vegada del mateix. Solucions locals, municipis que s'espavilen, que veuen i prenen la iniciativa, però en canvi a nivell general tens la sensació de que no es legisla, de que no s'hi dediquen recursos, al contrari. Discursos d'odi, discursos xenòfobs, sí. I discursos de... que això és el que sembla que dona vots. En canvi, solucions globals, ja veieu, murs aquí, murs allà, aquí a Espanya també, déu-n'hi-do, el que tenim, que és pitjor potser que el que tenen als Estats Units. Vull dir que tot plegat és trist, però qui està fent alguna cosa són els municipis. A Calella ara hem de tenir un alberg. Ostres, no sé si hem de ser tan avançats també en posar solucions que ningú més està fent.
Aquí a la tertúlia aquesta setmana algú comentava que més que Calella, potser hauria de ser una cosa a nivell comarcal, no?
Possiblement. Sí,
però fixa't que, agafant el fil de lo que deia la Montse del efecte crida, això té un límit. Ho facis amb l'àmbit que ho facis, té un límit. Perquè si ho fas de Calella, et vindran els dels costats, i fins i tot et vindrà gent de tres comarques més enllà, et vindran aquí. I si ho fas a nivell comarcal, igual. Et vindran de Girona, de Barcelona, de lo que sigui.
O Xavier, o gent de l'estranger, que també en tenim. Sí, o gent de l'estranger, que n'hi ha.
També. Per tant, o sigui, el tema és, des d'un punt de vista, en aquest cas, de país, no?, de la Generalitat, i de posar unes condicions determinades, perquè això, si no... Aviam, jo ja ho he dit alguna vegada, ho torno a repetir, perquè és una frase d'en Josep Fontana, que a mi és una de les persones que sempre m'ha agradat més quan fa reflexions, diu... Diu això, deia que això que estan veient de la migració, diu, això no és res, diu, qualsevol dia ens en trobarem a 5 milions a la frontera. Vale? I té raó, qualsevol dia ens en trobarem 5 milions, perquè clar, el món és un desastre, i com que no hi ha capacitat de fer solucions a nivell mundial, a nivell global, doncs bueno, això és un campi qui pugui. I això acabarem aquí, acabarem igual, eh?
Hem de recordar que les grans migracions s'han donat durant tota l'època de la humanitat, eh? Grans migracions, sí, sí, eh? És una cosa mundial, i cada cop que hi ha crisis apareixen.
I tornant una mica al tema aquest, concretament que preguntaves, la Montse ha fet un dibuix molt ampli de moltes problemàtiques, i quan parlem de problemàtiques com la que abans parlàvem de la tertúlia, de gent que està, entre cometes, com oblidada, és més psicològic que d'un espai per anar a dormir, de vegades, no? Perquè és que hi ha gent que està exclosa totalment de la societat. Sí. Aquí hi ha una feina, una tasca més potser important de tornar-lo a sociabilitzar, que no pas d'intentar posar-li un lloc per dormir, perquè això sabem que a Barcelona passa, que no volen a ser-hi, volen tornar al carrer.
I això tots, no hem vist,
tots hem vist reportatges, perquè estan en un procés mental que estan fora, i hi ha més feina possiblement de tècnics i d'especialistes que no pas de posar un sostre.
Bueno, aquí es va posar l'exemple d'aquell senyor, el Manfred, es deia, Manfred, que ara està a l'hospital ingressat de llarga estada, però ell, em sembla que ell no volia ser, en aquest cas ell...
Sí, el Manfred el conec molt bé.
Ja li agradava la vida que portava, dormir ja a la zona de les Barques.
Ell ara torna a estar bé, va tenir un problema i ara torna a estar bé, circula per Calella, sempre ho deia, ell és feliç vivint aquí.
Però ell ara viu a l'hospital, eh?
Sí, però ell, quan abans que tingués aquest problema de salut, ell era feliç viure sota una barca davant del mar. És que qui podia ser més feliç que ell? Sempre ho deia, i a més ho argumentava. Tonto no és aquest senyor. I a més té un cert recurs, sembla ser, sí. Vull dir que... Bueno.
És la vida que ell va triar, no?, en qualsevol cas. Sí. Però...
El que passa que hem de saber si, com a societat, hem de permetre determinades...
I com a ajuntament...
Que sigui la seva llibertat,
i en aquest cas, com a ajuntament, s'ha de permetre que algú dormi al ras?
A veure...
Clar, on arriba la responsabilitat d'un, on comença la de l'altre?
És un gran debat.
Hi ha coses que l'Ajuntament no pot fer, eh? Per exemple, jo quan estava a Serveis Socials recordo casos difícils i era un jutge que te'ls tenia que incapacitar. Fins que tu no arribaves al jutjat amb aquella persona perquè el jutge te'ls incapacités i ja podria resar que aquell dia, aquella persona, si tenia el cap clar i contestés en coherència totes les coses que el jutge li deia, tornava al carrer, eh? Perquè és que no te l'incapacitava. Perquè suposo que tenim llibertat per estar al carrer, si volem, dic jo.
Està igual, això.
Per tant, que clar, l'Ajuntament, encara que la societat no ho entengui, està limitat. Està limitat.
Clar, però ara, per exemple, imagina, Déu no ho vulgui, ara imagina que, bueno, aquesta setmana comencem a veure 3-4 persones que dormen enmig del carrer Església. Per exemple... Parlo del carrer Església perquè és un lloc que és molt visible i on hi passa molta gent. Vols dir que l'Ajuntament no hi farà alguna cosa?
Sí.
Bueno, és que ha passat.
Sí, ha passat, clar.
És que ha passat. Clar. No fa gaire, 2, 3, 4, 5, 6 anys hi havia gent, clar, pel carrer i dormint dintre els caixers.
Per això.
I des del govern es va fer moltes gestions. A mi em consta, jo personalment no ho portava, però com a amb juntes de govern, l'alcaldessa personalment sé que es va fer molt de sí, seguiment, sí, d'aquest tema i de la regidora de Serveis Socials. Però la Montse ho ha explicat molt bé. No depèn de tu ni de la teva voluntat, depèn d'un jutge, que hi havia persones que les veies pel carrer. Com pot ser que aquesta persona la deixin? Perquè després anava al judici i estava més o menys
coherent
i el jutge acabava dient, però com volen, sí, que aquesta persona jo la...
Recordem també el cas d'aquella noia de color que també durant molt de
temps
estava
pensant en ella, per
exemple. Va estar per aquí, per Calella, no?
Pues quan anava al judici, pues moltes vegades estava bé mentalment, vull dir, sí, no? I en canvi la veies per aquí, anava superpassada, pobra dona.
Sí, sí, sí.
Fins que al final, bueno, el jutge va fer el que havia de fer, suposo, però...
I ara Calella, i aquí va sortir el tema també a la tertúlia, el tema d'aquest senyor de color també que viu a sud de la pastera d'aquí del pavelló del Parc del Mau, que també el van treure d'un local aquí al costat de Movistar, on acumulava moltes andròmines, i d'allà se'n van a viure aquí sota la passera del Parc del Mau, i sembla que, bueno, la gent que és usuària del pavelló, doncs està molesta, ens ho deien la gent del bàsquet l'altre dia aquí, no?
Veure, jo recordo una vegada que vaig tenir un parell, parlo de fa temps, un parell de persones que vivien en aquestes condicions, i els vaig enviar a buscar per la policia, i van venir a Serveis Socials, i jo els vaig enfocar el tema com que era un perill per ells que estiguessin al carrer, perquè els hi podria passar alguna cosa amb ells, no? Que els ataquessin, que no sé què, que no sé quantos... Ho van entendre i se'n van anar. La veritat és que vaig tenir sort. Perquè aquesta reflexió de pensar que us poden fer això, us poden fer allò, us poden fer l'altre, ara vindran molts turistes, no se veuen, no se sap no sé quantos, a mi em va funcionar. Però, esclar, potser el seu estat mental era més... Estava bé, no estava tan deteriorat com el d'això. Són temes que encara que la gent sembli que no fa res, tothom hi treballa, perquè a ningú li agrada veure aquestes circumstàncies pel poble.
Mira, sentim el que deia Membre Ives en referència a aquesta qüestió, que és un dels membres de la Junta del Bàsquet.
Els nens que surten per aquella porta que van a la pista de Minerva passen constantment tot el dia per allà. O sigui, és una sortida que no és allò, diguem, que estigui tancada i només fa servir cap de setmana, diguem, per partits. No, és que diàriament per allà surten centenars de nens. El senyor, diguem, que està aquí darrere del parc, que es posa sota el pont del Parc del Mau, que s'allunya tots els nens, diguem, del bàsquet i el handball i de més, perquè a més em sembla que és diabètic, se punxa, diguem, allà i deixa les xeringues. Va venir un nen allà dintre, jo estava, amb una xeringa a la mà d'aquest home. I bueno, ens vam acollonir tots plegats. En Jordi, el conserge que hi ha en aquests casos al pavelló, fart de visal. Van netejar-ho tot, què va fer? Es va emprenyar de tal manera que va rebentar la porta de darrere del pavelló.
Per això, quan, això?
D'això està parlant de l'any passat.
Clar, què es pot fer amb això? S'ha d'esperar que un jutge l'inhabiliti?
No.
Clar, estem parlant de... No, no, us ho pregunto, sí, perquè sí, com clar. Que vosaltres heu estat a l'Ajuntament, sí. Segurament haureu viscut alguna situació
semblant. Sí, però ara potser qui més ho podria expressar és l'actual regidor, que és qui segurament està fent les gestions pertinents. Segur, nosaltres no sabem, almenys jo personalment no estic al damunt del cas, ni sé de la problemàtica, però no sé en quina solució s'està treballant, que segur que n'hi ha alguna que s'està intentant i no es pot, no?
Segurament que estan treballant serveis socials i policia conjuntament. És el més normal que passi en aquests casos.
Però calenta és l'administració, no? Sovint.
Sí, i els jutjats i tot plegat.
Això,
sí.
jo crec que la gent que ha estat a l'Ajuntament, això ha de desgastar moltíssim.
Sí.
En el sentit que voldries una solució ràpida i a vegades no és tan ràpida com la...
Jo sobre aquest tema, és un tema sobre la lentitud de l'administració, moltes vegades és un tema de procediments, vull dir... El bon govern requereix uns procediments molt clars i molt ajustats, i per tant s'ha de seguir els procediments. Tu no, és el que deia la Montse, aquest senyor i els altres, si no els inhabilita un jutge, no pots fer res. O sigui, està allà. Si comet un delicte, el pots agafar.
Encara,
però si no,
encara que passi això de les xeringues?
Home,
per exemple, aviam.
Sí, home.
Que és un tema que preocupava
sí,
molts pares.
Bueno, quantes xeringues de no sé què i quantes coses veus por ahí. I perdona, i dintre del pavelló no veus actituds de gent, de pares i de no sé què, que són horroroses? Sí, i no els agafen, els fa tan fora. I no, bueno, és que són coses socials. És el que et trobes a tot arreu. I jo, clar, evidentment, jo penso que el primer pas per resoldre un problema d'aquests és la mediació. La mediació, o sigui, els serveis socials, anar allà, parlar amb ell, aviam, intentar convèncer-lo de determinades coses i després, pues, bueno, si veus que està més enllà de lo convenient a nivell mental, que està fora d'això, intentar inhabilitar-lo. I si no es pot, doncs mira, capejar el temporal com es pugui.
El que passa és que si ja va estar 2 anys allà on estava abans, més ara un altre any aquí 3, i l'administració no ha pogut fer res, vol dir que el problema és complex.
Bueno, és que moltes vegades les administracions no poden fer res, vull dir, no poden
fer res. Home, ja està clar que aquest home té un problema, que és un síndrome de Diògenes com una casa de pagès, no? Perquè acumula quantitat d'andròmines, no? Clar.
Però això no és un delicte, no? Dic jo. No és un delicte, pregunto, no?
Home, bueno, aquests dies apuntaven...
A veure, no és un delicte en tant quan no ho facis a casa teva, perquè en el cas d'aquí del local de Movistar era un local que ell va ocupar.
Però
Sònia, hi ha hagut d'altres casos que no, òbviament, ens han treballat de gent amb la seva propietat que ha generat problemes d'olors, de malestar amb veïns i també s'ha hagut d'actuar. Els problemes sempre són complexos.
Ho dic perquè el Xavier deia si era un delicte.
Però és un delicte acumular i és un tema de salut.
A veure, acumular no és delicte, el que és delicte és si hi ha problemes d'higiene i coses d'aquestes.
Exacte, per tant és un tema de salut, doncs molt bé. Aquest és el tema, però no perquè un senyor estigui al costat del pavelló. Vull dir, clar, aquesta és la qüestió.
De tota manera, no deixa d'estar, entre cometes, ocupant un espai públic, perquè no és una vivenda allà al pavelló.
No.
A sota el pavelló.
Bueno, a la nit, que per tant... oi que es tanca el parc a la nit? Doncs que vagin allà, les hores que tanquen i el treguin. Pues no sé, suposo.
El parc es tanca a la nit, no es
tanca.
No es tanca pas ara. No. Això ara fa molts anys que
si no es tanca, llavors quin problema hi ha?
Qualsevol pot anar.
Clar.
Si us ho fixeu...
De manera, quan hi ha coses, segur que intervé la policia i a partir d'aquí intervé serveis socials, etcètera. I llavors torna al carrer i torna a repetir. Són mals endèmics que...
Sí, són d'aquells problemes que desgasta molt el polític i la gent no acaba d'entendre, però és que es fa tot el que es pot i més, però estàs lligat de peus i mans moltes vegades, en aquest sentit.
Clar, perquè el ciutadà voldria allò dit i fet, no?
Sí, els hi sembla impossible.
Sí, i amb solucions expeditives. I, en principi, les solucions expeditives es poden fer sempre quan et respaldi la llei. Bueno, a vegades, últimament hem vist situacions o solucions expeditives que estaven fora de la llei, però... bueno, no sé si m'heu entès, però en general l'administració ha d'actuar amb prudència i d'acord amb els mandats que té legals, no pot fer coses que no són.
És que la lentitud és pel procediment. El procediment el que fa és garantir a tots el mateix dret. És a dir, que ha d'estar regulat i s'ha de contemplar totes les opcions, etc, etc. Llavors això és el que fa lenta l'administració normalment.
Clar. Però mentrestant van passant dies...
I t'asseguro que tots els regidors
Ho hem patit, els que ho hem estat, i hem intentat millorar-ho dintre de lo possible, fer-ho tot més àgil. Però si no n'hem sabut prou, moltes vegades ha estat per les pròpies dificultats que són inherents a l'administració local, en aquest cas, no?
Això és una de les coses que més desgasta algú que es dediqui a la política, en aquest cas la local, parlem de la local, que és la que ens toca a nosaltres. El desgast aquest de, ostres, de papers i papers i coses que no arriben i que demanes i que no arriben i...
A mi, el moure la maquinària de la de l'administració costa molt, vull dir, és un engranatge difícil i en 4 anys no en tens prou, segur. Normalment, quan fas un projecte o una cosa, trigues, perquè s'han de complir tantes legalitats que és pesat. És
quan arriba i ha acabat el mandat,
sí.
No vols dir?
Sí, clar. Llavors, quan arriba la carta. Per això moltes coses és el segon mandat, que se fan moltes coses que s'han començat el primer. Però bueno, sí, és una de les coses, suposo. I el desconeixement, també...
Però a part de la lentitud, que això és una percepció, la lentitud és una percepció, clar. Però, aviam, els procediments en general són garantistes. Aquesta és la qüestió. És a dir, tu no pots fer res que o sigui, clar, jo vaig liderar personalment, perdoneu, un pla general. Això és una bestiesa. És una bestiesa. Intervenen 10 o 12 administracions diferents, intervenen els drets dels ciutadans, els drets dels propietaris, els temes ambientals. Bueno, és una cosa espectacular.
Bueno, però, perquè bueno, és endreçar tota la ciutat, no?
Sí, bueno, però ho fas, en general ho fas, però va ser una cosa bestial. Jo vaig ser conscient de lo que era una administració a través d'això. És que és una passada. Pare, clar, hi ha els drets teus, hi ha els drets dels altres, de tota la col·lectivitat, no? I s'han de respectar.
Sí, sí.
No, el tema de cremar o no cremar depèn, no? La Montse també ho apuntava, depèn de la teva experiència personal. Si tu entres en una administració i estàs acostumat, doncs, a estar en un altre sector, doncs et pot sorprendre o no els processos, però són els que són. Hi ha gent que s'adapta, gent que no. Sí. Hi ha regidors que en uns mesos ja estan al ritme, n'hi ha que potser no ho faran mai, n'hi ha que venen de l'administració, que ja entren al 100%, ja, però que està clar que hi ha gent que porta 40 anys en política i no s'ha cremat mai, encara estan allà.
Vull dir
que hi ha de tot, depèn de com s'ho agafa la gent a nivell personal. El que està clar és, menys sota el meu punt de vista, dedicar-te a la política, sobretot la local, i hauria de ser així a tot arreu. T'hi dediques perquè t'ho creus durant un temps, com puguis estar en qualsevol tasca associativa o en qualsevol tasca social, ho fas el millor que pots, el més intensament possible que pots, i hi ha una altra cosa. Però clar, això va amb els caràcters.
I tornaríeu, ara ja per acabar, tornaríeu a la política, Torrent, Casaus, Gaset, Arniges, a tu, Lluís, ja tardes a fer-te regidor d'alguna cosa, eh?
Sí, me n'estan entrant ganes.
Mira, jo ja te contesto la primera. Jo no.
Tu no. I tu, Gaset, tampoc. I tu, Torrent?
No, jo tampoc, gràcies.
Jo de moment no.
De moment. Molt bé, de moment.
Quina bueno, experiència, m'ho poseu difícil, eh?
Bueno, ja et recomanarem, Lluís. Sí.
Escolta'm, tots els que vam estar aquí vam repetir. Vull dir que no, cap va durar una. Per tant, alguna cosa bona deu haver-hi, Lluís, anima't.
Gràcies.
No t'hi veuries, Lluís,
No,
a la política municipal?
Jo sí que l'hi veig.
No. Sí. Jo també, perquè és una persona que està molt vinculada al teixit associatiu.
Bueno, perquè forma part.
No, clar, forma part del poble, no?
Sí, està bé aquest nivell.
Gent molt vinculada.
És una persona implicada. Bueno, està bé.
El que jo no ho veig és des d'un punt de vista partidista.
Yeah.
Jo això de que la llista tingui una ideologia que pot no coincidir amb la meva, saps què vull dir? Això sempre m'ha... Però des de jove, eh?
Sí, sí.
És a dir, jo puc entrar en un partit, però com que en algun lloc hauré de votar una cosa en contra del que penso jo, ja no em va bé. Perquè, esclar, coincidir amb la ideologia, entre cometes, d'un partit al 100% és com molt difícil. I això tota la vida m'ha frenat. Per tant, estic molt bé a nivell associatiu.
Però jo he estat independent molts anys en un partit i depèn també dels partits i del concepte cultural que hi ha sobre la política. Hi ha vegades que són més restrictius, altres que són més permeables, no?
Això és veritat.
Jo crec que bueno, s'ha de provar, això, eh?
Sí. No, perquè al final encara em convenceran, eh?
Sí, home. Perquè jo no... Conec poquíssima gent que digui, ostres, és que no puc fer ús de la meva llibertat individual.
Sí, no, tampoc és això.
No, que va, tothom diu el que li sembla i fa el que li sembla. Al contrari, els partits són molt diferents del que pensa de vegades, sí, molta gent, sí, de que s'ha de sotmetre, sí, a no sé què. No.
Bueno, el que des de fora queda, o molts veiem, és això, i ja, potser ja, sí ja. Que no va per aquí
jo,
la cosa.
Jo quan hi va haver tot el moviment de fer grups independents, ja va, sí, me'n recordo, sí, de la Maria Jané, etc. Jo els hi deia, cony, abans de fer això, heu estat en un partit? No, però ens pensem que... No, cony, perdó, per les paraules. Prova-ho, i després, si realment ho has provat i creus que has de fer una cosa al marge, perquè fixeu-vos, tots aquests que s'han agrupat, sí, sí, de manera independent, ja no hi són. I en tot cas, cada vegada se'n sortiran uns altres de nous.
Sí. És cada vegada, Joan, alguns partits independents d'aquests han sigut tan rígids amb els, sí, seus ideals mateixos, que han sigut pitjors que els partits tradicionals, també, en molts casos.
Sí. Bueno, senyors, ho hem de deixar aquí. Digues, Xavier, ràpidament.
Els partits, sí, les agrupacions dels partits, són escoles. Uh-huh. Són escoles. Perquè tu vas allà, veus els debats, no sé què, a vegades estàs d'acord, a vegades no, a vegades t'has d'empassar gripaus, eh? Mm. Però, en general, jo sempre vaig fer el que amb consciència havia de fer.
Bueno, tu eres especial, també.
Barri, no, ja ho veus, general, no?
Sí, sí. Caràcter de Xavier.
M'han donat arguments. Jo crec que ho fa tothom.
Torrent, Casaus, Gaset, Arnixes i Barri, carai, és que ho he dit de memòria, me'n recordo de memòria. Alcalde Barri.
No, home, tampoc és això.
No, però regidor de caminades.
Mira, regidor de caminades.
Molt bé, bon cap de setmana, gràcies.
Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella.cat.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City. Passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
InLingua. Cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors. Autònoms i fixes discontinus. Cursos subvencionats al 100%. Anglès A1.B. Inici 5 de novembre. Anglès B1.A. Inici 2 de desembre. Ofimàtica bàsica. Inici 18 de novembre. Comptabilitat. Inici 10 de desembre. Photoshop. Inici 4 de febrer. InLingua. Cursos totalment gratuïts. Places limitades. Informeu-vos-en ara mateix dels dies i horaris de cada curs. InLingua. Carrer Bruguera 275, Calella. I al web inlinguacalella.es. InLingua. Cursos totalment gratuïts.
Amb el suport de...
Generalitat de Catalunya. Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Pime Coneixement i Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Recte final de la ciutat d'avui. Dolors Lleuri, molt bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Amb l'abans de l'informatiu de la una.
Doncs avui que recordarem que ha començat una nova edició del Gran Recapte, que durant tot el dia d'avui, també demà dissabte, es poden fer aportacions aquí a Calella en 7 supermercats. Durant tot el dia hi haurà voluntaris que faran campanya, també facilitaran la feina a totes aquelles persones que vulguem contribuir en aquesta iniciativa solidària que es fa de manera simultània a tot el país. És una iniciativa de la Federació dels Bancs dels Aliments de tot Catalunya, dels quatre bancs dels aliments, i que aquí Calella s'encarrega de coordinar i de muntar tota la logística Càritas Calella. Es necessita sobretot oli d'oliva i de girassol, llet en pols pels petits i també conserves. Això és el que hi ha més necessitat. A partir d'aquí, doncs, fins allà on pugui cadascú, totes les aportacions són molt benvingudes, amb l'objectiu aquest any d'intentar igualar o superar la xifra de 24 tones d'aliments que es van recollir l'any passat. I atenció, perquè ens ho comentava avui la coordinadora de voluntaris del Gran Recapte, que necessiten cobrir un torn de demà a la tarda. o sigui, cobrir un torn dues persones que durant dues hores doncs vulguin estar-se en un supermercat donant aquestes bosses de tela amb la que ens conviden a tots a ser una mica solidaris ara que s'acosten les festes de Nadal, de fet durant tot l'any, perquè les famílies que necessiten doncs l'ajuda d'entitats com Càritas doncs no només la necessiten dos mesos l'any quan a nosaltres se'ns desperta aquest esperit solidari, sinó que la necessiten durant tot l'any. Vinga, nosaltres estem molt compromesos amb aquesta iniciativa com moltes altres i per tant avui a l'informatiu en farem una mica de recordatori. També explicarem que ahir va haver-hi ple a l'Ajuntament de Calella en el qual la ja ex-síndica municipal de Calella, la Sílvia López, va presentar l'informe d'activitat entre gener i aquest mes de novembre en les que en aquest període doncs, ha tramitat un total de 10 expedients que suposa una reducció considerable respecte a l'activitat que va tenir durant el 2018 d'ençà doncs, que ella va assumir el càrrec que va ser aproximadament el mes de maig. Aquesta és la informe d'activitat amb consultes que toquen aspectes doncs, que ja són habituals, com per exemple el dels sorolls. Diem que la Sílvia López és ja ex-síndica municipal perquè ahir va presentar la seva renúncia en el càrrec per motius de salut, tot i que es va mostrar la seva disposició a l'Ajuntament de Calella doncs, per seguir prestant la seva col·laboració fins que no hi hagi la persona que la substitueixi, que la rellevi. Ahir no es va parlar de termini, Sònia, en el ple de l'Ajuntament. Avui també expliquem que el rector de la parròquia de Calella, mossèn Cinto Busquets, ha deixat de fer missa per motius de salut, s'absenta temporalment de les seves responsabilitats al capdavant de la parròquia, entre les quals també hi ha les de fer missa per unes qüestions de salut. No se li ha buscat substitut, això és el que ens comuniquen des del Bisbat de Girona, sinó que hi haurà mossèn rectors del que és l'arxiprestat del qual formem part que doncs, durant el temps de la seva absència s'encarregaran doncs, d'aquestes funcions també el Consell Parroquial per motius de salut i és una circumstància temporal, posem-ho sobre la taula. Mossèn Cinto Busquet, que continua sent el rector de la parròquia de Calella i que encara podem tenir alguna notícia seva a través de la seva pàgina web en què segueix fent comentaris de l'Evangeli i compartint algunes de les seves reflexions. Sònia.
Desitgem que es posi bo ben aviat.
Molt bé, Dolors.
Gràcies, bon cap de setmana a tothom.
Acabem amb música dels Beatles. Avui fa anys que es publica With the Beatles, era tal dia com avui de l'any 63, un disc de versions que incluïen també aquesta cançó signada per George Harrison, és el Don't Bother Me. Dilluns tornem al Vols de les 10. Bon cap de setmana. Adéu-siau. Till she's here, please don't come near, just stay away.